Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Comencem, com cada dia, resumint l'actualitat de les últimes hores. Com us dèiem, el president de la Generalitat, Artur Mas, va agrair ahir al primer ministre britànic David Cameron la seva comprensió cap a la consulta sobiranista que impulsa l'executiu català i també el suport que va mostrar en emplaçar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, a permetre aquesta celebració.
Mas va qualificar ahir les paraules de Cameron de valentes i positives. El president català va dir que si parlés amb David Cameron li donaria les gràcies per la seva actitud cap al dret a decidir. Recordem que aquest dimecres el primer ministre britànic deia que no és bo ignorar les qüestions sobre nacionalitat, independència i identitat i que és preferible explicar els teus arguments i deixar que la gent decideixi. El president de la Generalitat ha expressat la seva esperança que reflexions com les de Cameron vagin quallant mica en mica en el conjunt de l'estat espanyol i s'adonin, al final, per donar sortida, que aquest tipus de problemes la millor manera és escoltar la veu del poble.
Artur Mas va dir tot això durant la celebració ahir del 10è aniversari del Centre de Recerca i Desenvolupament de Telefònica a Barcelona. El president català va ironitzar sobre una infografia de la capital catalana mostrada durant la gala i va afirmar que un color vermell molt intens damunt la Generalitat indica que està parlant amb Rajoy, mentre que el color verd assenyala que està agraint a Cameron la seva comprensió. Mas va revelar que aquesta no és la primera vegada que agraeix al primer ministre britànic reflexions d'aquest tipus i va explicar que fa uns mesos ja s'hi va adreçar en aquesta línia per carta. El ministre d'Afers Estrangers espanyol, José Manuel García Margallo, va respondre ahir que el Regne Unit pot decidir el que vulgui al seu país, però que a l'estat espanyol la declaració d'independència suposaria per a Catalunya la pèrdua de fins a un 25% del seu producte interior brut.
Després, com dèiem, que el dimecres volíem dir el primer ministre britànic David Cameron enviés una indirecta a Mariano Rajoy defensant el dret a decidir dels escocesos, ahir el titular d'Exteriors, García Margallo, va dir que mentre que Escòcia, si el Regne Unit l'accepta, els obstacles serien menors. En una declaració unilateral d'independència de Catalunya, en aquest cas, els obstacles serien absolutament definitius.
Y probablemente la decisión que ha tomado el señor Cameron sea una decisión correcta desde su punto de vista interno. No es el caso de la Constitución española, que tiene un artículo primero que dice que la soberanía reside en el pueblo español en su conjunto, no en una parte del pueblo español, y el artículo segundo que habla de la unidad de España y la indivisibilidad de España.
Parlem ara de l'altre focus de debat que es va viure ahir sobre el model territorial. El primer secretari del PSC, Pere Navarro, va desgranar la seva proposta de reforma constitucional amb unes sorprenents declaracions. En un esmorzar informatiu va reclamar que aquesta reforma hauria d'incloure l'eliminació dels concerts del País Basc i Navarra perquè, segons va assegurar, representen un privilegi incompatible amb un finançament autonòmic just.
Preguntat sobre la rebuda que pot tenir la seva proposta entre els seus companys socialistes del País Basc i Navarro ha assegurat que no es tracta que els agradi a uns o altres.
Bé, en tot cas, ironies a banda, el cert és que les crítiques dels companys de Pere Navarro no van trigar a produir-se i no només les dels socialistes, que van ploure des de tots els partits, també bascos i de la comunitat autònoma de Navarra. I aquest no és el primer cop que Pere Navarro aixeca polseguera amb una proposta d'aquestes característiques. No fa gaire quan va demanar al rei que abdiqués a favor del seu fill, també va despertar una gran polseguera. altres notícies de casa nostra. La Cambra de Comerç de Barcelona calcula que l'Estat espanyol deu a Catalunya gairebé 4.000 milions d'euros, l'equivalent al 2% del producte interior brut per l'incompliment de la disposició addicional tercera de l'Estatut.
Després d'assegurar que la inversió feta per la Generalitat està sota mínims històrics, el president de la Cambra, Miquel Valls, ha explicat que la intervenció pressupostada per l'Estat a Catalunya s'ha reduït un 50% entre el 2012 i el 2013, quan en el conjunt de les comunitats s'ha reduït un 36%. La institució reclama a l'Estat que practiqui amb l'exemple pel que fa a la contenció de la despesa. D'altra banda, la Cambra de Comerç augura una incipient recuperació de l'economia catalana, i és que preveu que el PIB català creixerà un 0,2% el 2014. En qualsevol cas, el president de la Cambra ha advertit que el ritme de recuperació econòmica de Catalunya dependrà del grau de dèficit que permeti l'Estat.
Convergència i Unió i Esquerra ja han introduït al registre del Parlament català la moció que permetrà incrementar el tram autonòmic de l'impost de successions per a les rendes més altes.
La moció s'aprovarà previsiblement al ple de la setmana vinent. La recuperació parcial de l'impost de successions és una de les mesures que els republicans van incloure en la negociació del pacte de governabilitat amb CiU.
I els quatre regidors del Partit dels Socialistes de Catalunya a Berga han deixat en bloc la formació per discrepàncies, segons van dir, nacionals, socials i també internes. Ramon Camps, Hermínia Altarriba, Jordi Parera i Dani Sánchez diuen que no entenen el rebuig a la consulta d'autodeterminació, l'estratègia per fer front a Convergència i Unió, com tampoc la manera com es va organitzar el Congrés que va portar Pere Navarro al capdavant del PSC. Camps, l'únic de tots quatre que és militant del partit, pensa que els socialistes últimament s'estan basant només en el no a les retallades quan fa prou temps que són a l'oposició com per construir alternatives al que s'està aplicant des de la Generalitat. I tanquem aquest bloc de notícies de Catalunya amb un apunt cultural. La 20a edició del Sónar va arrencar ahir amb els concerts del Sónar de dia, que es va traslladar a Montjuïc.
En el mateix recinte firal es pot anar al Sónar Més D, un nou espai en el marc del Festival de Música Avançada de Barcelona, que presenta novetats i prototips d'art digital. Veure en 3D el contingut d'un smartphone o hackers creant aplicacions musicals són només algunes de les noves propostes.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest divendres. El titular del jutjat d'instrucció de Madrid número 9, que la setmana passada havia enviat a la presó l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, per haver comès diversos delictes per la compra del City National Bank de Miami de Florida a l'abril del 2008, ha denunciat que no està respectant la seva independència perquè no s'està respectant aquesta independència judicial, diu, perquè està patint tota mena de pressions i moltíssimes ingerències.
En aquest sentit, el jutge Silva ha afegit que aquestes pressions no es poden tolerar perquè són incomprensibles i també incòmodes per un jutge d'instrucció. Segons el magistrat, la separació de poders, garantida per la Constitució, comporta que respectin els temps marcats per cada poder de l'Estat. Davant d'aquestes denúncies, el Consell General del Poder Judicial ha aconsellat al jutge Silva que presenti per escrit davant l'òrgan de govern una sol·licitud d'empara, segons fonts del Consell General del Poder Judicial. Les mateixes fonts asseguren que el magistrat no ha demanat formalment protecció, tot i que sí que ha comunicat a alguns vocals les seves queixes sobre el que considera un incompliment del principi d'independència.
El Ministeri d'Economia, a través de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, ha obert un expedient administratiu a Deloitte per l'auditoria dels comptes que va fer a Bankia els dos primers trimestres de l'any 2011 i que van ser claus per a la sortida a borsa d'aquesta entitat.
Fonts properes al procés consultades per l'agència EFE afirmen que l'expedient s'ha obert perquè hi ha indicis de falta d'independència de Deloitte si es constata que va treballar per Bankia abans de la seva sortida a borsa. Aquestes feines serien incompatibles amb l'elaboració d'una auditoria i suposarien, per tant, una falta molt greu. L'expedient obert s'enviarà ara al jutge Fernando Andreu, instructor del cas Bankia, que investiga la sortida a borsa del grup. Deloitte s'enfronta a una sanció, però confia que el cas sigui finalment arxivat. Diversos exconsellers de Bankia, imputats pel jutge, ha qüestionat la tasca de l'auditoria. Deloitte es defensa i diu que va ser la Comissió Nacional del Mercat de Valors qui li va demanar la realització d'aquestes feines.
I l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, i la seva dona no van declarar hisenda més d'un milió i mig d'euros en concepte d'IRPF i d'impost de patrimoni als anys 2002 i 2003, segons un informe que l'agència tributària acaba d'enviar al jutge del cas Gürtel a l'Audiència Nacional, Pablo Ruz.
A l'informe es desglossen les quantitats que no van declarar hisenda durant aquests dos anys, que pugen a mig milió d'euros pel que fa a la declaració de la renda del matrimoni del 2002 i de 900.000 euros pel mateix concepte, però durant l'any següent.
Quatre minuts i mig i serà un quart de nou. Els Estats Units incrementaran quantitativament i de manera qualitativa també l'ajuda militar als rebels de Síria. Novetat important explicada ahir des de la Casa Blanca, que ha anunciat la mesura després que els seus serveis secrets hagin confirmat per primera vegada que el règim de l'Assad ha utilitzat armes químiques.
Doncs sí, això suposa traspassar la línia vermella que va posar el president Obama. Des del diari USA Today s'informa que el president nord-americà ja ha autoritzat, com dèiem, l'enviament d'armes a l'oposició siriana un cop al seus assessors han anunciat que donarien suport militar als rebels. El detonant per armar els insurgents és la constatació que el règim de Bashar al-Assad ha fet servir gas sarin en el conflicte civil que sacseja el seu país fa més de dos anys. A més d'entrenament, Washington també podria enviar armes lleugeres o fusells fins a llançar granades i artilleria antitancs, segons aquest mateix diari. De moment, aquest conflicte ja ha costat la vida, segons vam saber ahir, a 93.000 persones, 6.500 de les quals són nens, segons com dèiem l'últim balanç de l'ONU. L'organització admet que aquesta xifra pràcticament idèntica a la que va donar fa uns mesos l'Observatori CIA dels Drets Humans podria ser en realitat molt més elevada.
Canvi important, doncs, en l'escenari bèl·lic de Síria després d'aquesta implicació clara dels Estats Units. L'expresident de l'Argentina, Carlos Menem, i amb això canviem de qüestió, ha estat condemnat a 7 anys de presó per contraband d'armes a Croàcia i a l'Equador entre els anys 1991 i 1995, quan era concretament cap de l'estat argentí.
Menem, de 82 anys, va ser declarat culpable d'aquest delicte el 8 de març passat, quan la justícia li va revocar l'absolució que havia aconseguit dos anys abans. La pena que li han imposat ara, al Tribunal Oral Penal Econòmic serà de compliment efectiu, és a dir, que no hi té cabuda l'arrest domiciliari. De tota manera, encara no es pot aplicar perquè Menem, que és senador, encara gaudeix de la condició de forat. El tribunal ha demanat que se li aixequi la immunitat parlamentària, cosa que haurà de decidir la majoria kirchnerista del Senat. De tota manera, el diari argentí Clarín apunta que la pena acabarà sent d'arrest domiciliari a causa de l'edat de Menem, el primer expresident condemnat en la història de la democràcia argentina.
Tornem als Estats Units per explicar-vos que les autoritats del país han obert una investigació penal sobre Edward Snowden, que havia filtrat a la premsa, recordem-ho ara fa uns dies, l'existència de programes secrets de vigilància que registren milions de trucades i dades digitals de particulars.
Segons va dir ahir mateix al Congrés nord-americà el director de l'FBI, Robert Mueller, la finalitat és detenir-lo. El màxim responsable de l'FBI ha tornat a defensar la legalitat i la importància dels programes desenvolupats pel govern dels Estats Units. En aquest sentit, va tornar a assegurar que únicament s'enregistren dades de les trucades, com la seva durada o el seu número emissor i receptor, però no pas el seu contingut. També ahir es va pronunciar sobre aquest tema el director de l'Agència Nacional de Seguretat Nord-Americana, Keith Alexander, que va afirmar que molts atemptats s'han pogut impedir gràcies al programa d'espionatge telefònic i per internet dels Estats Units.
I a Turquia, el govern de Recep Tayyip Erdogan acceptarà la decisió definitiva d'un tribunal sobre el projecte de construcció d'un centre comercial al parc de Gezi, a Istanbul.
Aquest és el motiu de les protestes al país des de fa dues setmanes i que han derivat en violents incidents. Si el tribunal finalment dona llum verda als plans de construcció d'aquest centre on actualment es troba el parc, el govern deixarà la decisió definitiva a la població mitjançant un referèndum.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Joan Verdú va anunciar ahir al migdia que deixa l'Espanyol perquè no ha arribat a cap acord amb la directiva del club per renovar el seu contracte.
Verdú, que ha estat un referent i un dels capitans de l'equip, deixa l'entitat blanquiblava després de quatre temporades i amb la sensació que no l'han valorat com es mereix. Verdú, de fet, ha dit que ha de mirar pel seu futur. El català, però, ha agraït el suport de l'afició i de com aquesta l'ha tractat.
Us expliquem també que el president del Futbol Club Barcelona, Sandro Rosell, va comparèixer ahir al nou auditori 1899 de les instal·lacions del club per valorar el balanç de la temporada que acabem de deixar.
Rosell ha qualificat l'any de dur, ple de reptes i problemes, però ha dit que serà recordat pels records i pels rècords del primer equip en futbol en l'última lliga aconseguida. Rosell ha defensat també el model de gestió de l'actual junta i també ha afirmat que el resultat econòmic d'aquest exercici deixarà uns beneficis de 30 milions d'euros. També ha valorat els casos de Valdés, Vidal, Messi, Tito Vilanova i Thiago.
La selecció espanyola de futbol és des d'ahir ja al Brasil per disputar-hi des d'aquest diumenge a la nit la Copa Confederacions en aquest país.
L'expedició va arribar directament de Nova York després d'haver jugat i guanyat l'últim amistós contra Irlanda. Espanya, que és l'actual campiona d'Europa i del món, és lògicament una de les grans favorites per guanyar aquesta Copa Confederacions, una competició que, per cert, mai ha guanyat. Per avui estan programades una conferència de premsa i un entrenament. Espanya debutarà el diumenge contra l'Uruguai. El dia 20, el rival serà Tahití i el 23, Nigèria.
I el Barça arriba al rep avui al Palau Blaugrana al Real Madrid en el tercer partit de la final pel títol de la Lliga Endesa, la Lliga ACB de bàsquet, que els Blaugrana han decantat d'alguna manera al seu favor en recuperar el factor pista després del triomf dimarts a Madrid per 71-72. L'eliminatòria està empatada a una victòria.
L'equip de Xavi Pascual, vigent campió, té dues oportunitats a la seva pista. El quart partit serà el diumenge a les 7 de la tarda per aconseguir el seu quart títol, tercer consecutiu, després d'haver disputat les 6 últimes finals. La preocupació del tècnic català de Xavi Pascual és l'estat físic de la seva plantilla i també els desgasts dels play-offs.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu la memòria anual d'activitats de l'Església a Espanya, que correspon al 2011 i que va ser presentada ahir, mostra que s'ha pogut fer més amb menys recursos. Les aportacions a l'Església a través de l'impost sobre la renda s'han vist reduïdes per la crisi en l'exercici que es va presentar l'any passat i també hi ha hagut un descens en el nombre de persones que han marcat la casella a favor de l'Església Catòlica. La Conferència Episcopal Espanyola ha demanat per primera vegada un informe d'assegurament raonable per deixar més clars a l'opinió pública els seus comptes. Recordem que la campanya per la declaració de la renda s'acaba a finals d'aquest mes i que és possible marcar dins l'apartat d'assignació tributària la casella del sosteniment de l'Església Catòlica i també la d'altres finalitats d'interès social. Això per als contribuents no comporta ni pagar més ni que ens retornin menys. Després de l'informatiu, després dels serveis, parlarem en directe amb els vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola, Fernando Jiménez Barrio Canal. Passen 2 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, el PSC, agita el debat sobre la insolidaritat de la quota basca. El periòdico sobre el Barça, que registra un superàvit de 30 milions i amb una imatge del president Sandro Rosell, titula «Guerra a l'espionatge». El Punt Avui, referint-se al que ha estat en les últimes hores el debat a partir de la defensa que David Cameron va fer del dret a decidir, titula d'una manera doncs, molt curiosa. Spain is different, és el titular principal entre cometes. Diari Ara, la Generalitat abaixa impostos als casinos. Diari El País, els Estats Units prestaran ajuda militar a la insurgència siriana. El Mundo, líders del PSOE demanen derogar els concerts del País Basc i de Navarra. Diari ABC, el pacte PP-PSOE no compta amb el suport dels nacionalistes. Els nacionalistes no se sumaran, segons diu aquest diari, al pacte entre PP i PSOE per una posició comuna davant la Unió Europea. I finalment La Razón titula «Un pròfug d'ETA s'exhibeix en un vídeo i mostra la seva llibertat». Fet aquest resum de seguida als serveis i després, com us dèiem, entrevistem el vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola, Fernando Jiménez Barrio Canal.
El món de l'agricultura passa a primer pla cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. Del camp a la taula, amb Isidre Font. Fires, actualitat, reportatges, entrevistes, preus agraris, medi ambient, productes... Del camp a la taula, el món de la terra a primera veu cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel. No te'l perdis.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. 3vesdobles.ain-es.org.
Només avui fins a les 12 del migdia aconseguiràs ofertes increïbles a Hipercor.
Com ara l'espatlla ibèrica d'en Savall, Salamanca, Redondo Iglesias, a 39 euros la peça.
O el matalàs Flex model rosa amb base al 60% de descompte.
Només avui fins a les 12 del migdia.
Ja trigues.
Hipercor, preu i per millor.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de 9, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Parlem d'algunes complicacions en aquesta xarxa viària, per exemple, l'autopista del Vallès. Ara hi trobareu aturades entre Terrassa i Sabadell, baixant cap a Barcelona, més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, però també de sortida entre Montcada i Ripollet i aturades en aquesta autopista C58, la del Vallès. Repassem l'AP7. A la zona de Mollet del Vallès hi ha un vehicle avariat que complica el trànsit en sentit sud. Provoca retencions de 3 quilòmetres en aquest punt de l'AP7. A Mollet, sentit sud. I aquestes aturades afecten a una via propera, la C17, on també hi trobareu retencions de quilòmetre, quilòmetre i mig a l'altura de Mollet del Vallès. Anem cap a la ronda litoral de Barcelona. A la zona del Fòrum, un accident en sentit Llobregat, cues entre el Bon Pastor i el Fòrum. Això a la ronda litoral, sentit Llobregat, com us deia, més a causa d'un accident. I a l'extrem sud, val la pena comentar sobretot l'enllaç del Papiol. Hi ha aturades importants a l'AP7, gairebé entre Sant Cugat i el Papiol, però també a l'AP2, des de Molins de Rei fins al Papiol. És tot, des del RAC, bon dia.
Gràcies. Connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables a l'hora de desplaçar-se per l'àrea metropolitana de Barcelona amb metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, si ho indiquen els diferents operadors. D'altra banda, informar que amb motiu del Gran Premi de Motociclisme i per facilitar la mobilitat dels aficionats, demà i diumenge a Rodalies de Catalunya ofereix 20.000 places addicionals a la connexió Montmeló-Barcelona. Aquesta programació inclou la circulació de 15 trens especials a la línia R2 de Rodalies. És tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Continua la calor, però avui baixen lleugerament les temperatures. Anem cap a l'estabilitat estiuenca, això sí, en un dia, el d'avui, que serà assolellat, però amb núvols baixos al delta de l'Ebre i al Pirineu. Només en el cas de les comarques pirinenques de Lleida hi pot caure algun ruixat. La calor afluixarà una mica en les properes hores, com dèiem, però no ens hem de refiar perquè el cap de setmana tornarà a ser molt calorós.
Els productes Bracafé es poden trobar en molts dels millors establiments i també a les nostres franquícies, cada vegada més nombroses a Catalunya i ses illes. Així doncs, ens trobarà a Rambla de Gara 247 de Terrassa, Jacint Verdaguer 110 de Santa Coloma de Gramenet Fondo i a la Ronda Universitat 35 i Avinguda Meridiana 322 de Barcelona. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
La memòria anual d'activitats de l'Església Espanyola, que correspon a l'exercici de l'any 2011, és a dir, el que els contribuents vam liquidar el juny de l'any passat, mostra que s'ha pogut fer més des de l'Església en la seva acció social i en la distribució dels seus recursos amb menys recursos econòmics. Les aportacions a l'Església a través de l'impost sobre la renda s'han vist reduïdes per la crisi, però hi ha hagut també un descens en el nombre de persones que han marcat la casella a favor de l'Església. La conferència Conferència Episcopal Espanyola ha demanat per primera vegada un informe d'assessorament raonable per deixar més clars davant l'opinió pública els seus comptes. En parlem breument amb Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola. Senyor Jiménez Barrio Canal, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
Bueno, en primer lugar, teniendo en cuenta que estamos ya en la recta final de la campaña sobre la declaración de la renta, ¿cuál es el mensaje que ofrece la Iglesia este año particularmente dentro del programa Por Tantos y de todo lo que es la campaña para que los contribuyentes que lo deseen marquen la casilla del sostenimiento de la Iglesia?
Bueno, pues una vez más, la Iglesia con total claridad, con total transparencia, viene a explicar la importante labor que realiza en el plano pastoral, en el plano litúrgico y en el plano asistencial en España. Son momentos especialmente complicados en nuestro país y la Iglesia, con menos recursos, pues hoy en día tiene que afrontar más necesidades. Es una colaboración realmente importante la que con ese gesto tan sencillo de marcar la casilla, que no nos cuesta más dinero, que no nos van a devolver menos, que es compatible con marcar la casilla sin acción social, se puede hacer mucho bien.
Uh-huh. Concretamente, ha habido un descenso de personas que marcan la casilla. Hablamos del ejercicio del año 2011, el que liquidábamos el año pasado, el 2012, y también menos dinero ingresado. ¿Esto a qué lo atribuyen desde el Departamento de Asuntos Económicos del Episcopado?
Bueno, hay que mirar todo esto siempre en la perspectiva de los últimos 5 años. En los últimos 5 años se ha incrementado en 1 millón el número de declaraciones y más de 1 millón y pico el número de declarantes que han marcado la casilla de la Iglesia Católica. El año pasado fue un año especialmente complicado por la crisis, porque muchas personas perdieron su trabajo a mitad de curso. Nosotros ha habido un leve descenso, como usted ha dicho, tanto de la cantidad como del número de asignantes, pero pensamos que se debe fundamentalmente a la crisis. Nosotros estamos totalmente confiados en que con la generosidad de todos y con el esfuerzo de todos podamos seguir incrementando ese número de declaraciones. Son más de 9 millones los contribuyentes que a la hora de hacer la declaración de renta se acuerdan de marcar esta casilla, y confiamos que pueda seguir habiendo una tendencia creciente.
La xifra en milions d'euros és 247,90 milions d'euros, el que va ingressar l'Església per aquesta creu l'any 2011, davant dels 248,60 de l'any anterior. Per tant, un descenso, com dice usted, muy, muy, muy ligero. Dentro del esfuerzo que se ha realizado, ¿es posible que si hubiera también un descenso este año, pues se pueda seguir trabajando con las previsiones que tiene la Iglesia en España?
Sin duda alguna, es decir, la Iglesia va a seguir trabajando con los recursos que disponga. Es decir, ayer presentábamos la memoria económica de actividades, por ejemplo, las Cáritas parroquiales únicamente con un 1% más de recursos que captaron con relación al año anterior, tuvieron que atender un 11% más de necesidades. ¿Cómo se hace esto? Pues multiplicando el esfuerzo, multiplicando el trabajo. Cada vez hay en la Iglesia pues más voluntarios, más catequistas, más agentes de pastoral, más personas que dedican su tiempo en favor de los demás. Bueno, es en tiempos de como los de ahora, pues es más necesaria todavía la colaboración de todos, marcando la casilla, con la colaboración económica y, por supuesto, con la colaboración de la propia persona que decide pues entregar su tiempo y su vida a las labores de la Iglesia.
Una última pregunta per al senyor Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola. ¿Nos puede recordar brevemente cuáles son las partidas fundamentales a las que se dedica este dinero que la Iglesia ingresa por la aportación voluntaria de muchos ciudadanos?
Pues fundamentalmente son los fines propios de la Iglesia. Es verdad que se destina a sostener al clero, a los 19.000 sacerdotes que hay, casi 20.000 que hay en nuestro país, y a partir de ahí son las tres labores propias de la Iglesia. En principio, en primer lugar, anunciar esta buena noticia de Jesucristo resucitado, que cambia el corazón del hombre, y en tiempo de crisis todavía más importante. En segundo lugar, el poder vivir la fe, que nuestros hijos se puedan bautizar, que podamos vivir la Eucaristía, los sacramentos. y, en tercer lugar, la inmensa labor caritativa y asistencial que realiza la Iglesia desde las parroquias, las congregaciones, los institutos y toda esa red de pequeños lugares donde, desde los sacerdotes que asisten a personas mayores hasta pues toda la red de Cáritas, pues pueda darse a los demás. Para estas tres básicas actividades son para lo que la Iglesia destina estos recursos.
Tres actividades básicas que son igual de importantes, aunque las haya enumerado por orden.
Bueno, yo creo que es muy importante anunciar la fe, es muy importante vivir la fe, y de ese anuncio y de esa vivencia surge la inexcusable necesidad de darse a los demás. Surge desde ahí, y por tanto las tres son no son separables. No se puede hablar nunca solo de la actividad caritativa, ni de la actividad litúrgica, ni de la actividad evangelizadora. Forman toda una unidad que es lo que los católicos vivimos y experimentamos cada día en la Iglesia.
Moltíssimes gràcies, senyor Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretari d'Afers Econòmics de la Conferència Episcopal Espanyola. Que vagi molt bé el que queda de la campanya de la declaració de la renda. Des d'aquí també animem els contribuents catalans a marcar la casella del sosteniment de l'Església i també, si volen, la d'altres finalitats d'interès social. Fins una propera ocasió. Hasta la próxima. Muy buenos días, don Fernando Jiménez.
Adiós, bon dia.
Adéu-siau. Ara, de seguida, ja la tertúlia d'actualitat, avui amb la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès, amb el periodista Lluís Foix i també amb l'historiador Joan Pallarès.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 6 de la tarda, la salut cosa de tots. L'espai de salut amb la col·laboració de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell. 30 minuts setmanals per parlar de forma planera de temes sanitaris, per entendre millor què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. La salut cosa de tots. Cada divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Si sa vols estar, a la consulta del doctor Pros has d'anar. Una consulta mèdica amb un gran equip humà que t'escoltarà i t'ajudarà a millorar la teva salut. Des dels més petits fins als avis de la casa, tots hi trobareu un espai de salut. Cuidem de vosaltres amb teràpies i medicines naturals, sense efectes secundaris. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, carrer Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa tant al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com. El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Ja a la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel passen 3 minuts de 2:15 i avui compartim aquesta tertúlia amb Joan Pallarès, que és historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Bon dia, senyor Pallarès.
Hola, bon dia.
Per cert, avui dia mundial del donant de sang. Moltes felicitats.
Gràcies. I felicitats a tots els donants. En fi, és una data que cadascú l'anava fent pel seu compte i al final, pues, es va unificar segons la que dictava l'Organització Mundial de la Salut.
Per tant, avui és el dia mundial, a nivell mundial. Sí, després, a cada lloc es poden fer activitats,
sí, que,
altres dies.
A tot el lloc, és a dir, cada lloc que es fan, no, es celebra, però sobretot es celebra sempre en un any, és a dir, en una localitat determinada. Concretament, el 2010, doncs, el vam celebrar aquí a Barcelona, va ser la capital mundial dels donants de sang.
Recordo que va venir el president de la Federació Espanyola.
Exacte, Martín Manceñedo. Sí. I després, doncs bé, avui celebra, les federacions conflueixen avui a París.
A París, doncs avui a París és la capital mundial dels donants de sang.
Exactament.
Ara en parlem una miqueta més, o al final de la tertúlia en tot cas, però mentrestant saludem els altres membres de la taula, el periodista del diari La Vanguardia, Lluís Foix, també és amb nosaltres. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia, tingui.
I des de Tarragona ens acompanya en aquesta ocasió la presidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès. Bon dia, senyora Borbonès.
Hola, bon dia.
Com estem?
Bueno, pues aquí.
Ja ha arribat la calor a Tarragona, suposo, encara més.
Sí, encara més, un parell de graus més.
Bé, comencem parlant, si els sembla, en una primera roda sobre el model territorial espanyol, molt debatut en les últimes hores a partir d'algunes declaracions sorprenents o, per exemple, també inesperades, com Artur Mas agraint al primer ministre David Cameron que d'alguna manera es mostrés comprensiu amb el dret a decidir. D'Artur Mas i David Cameron i de Pere Navarro i el PSC amb el concert basc, un altre dels temes que es van tractar. Què en pensen? O què creuen que és més important?
Però en Cameron...
És un altre món, el Regne Unit. Vostè ho sap, que ha viscut
sí,
allà.
Sí, no, i després de les lluances dels anglesos jo no me'n fio mai, perquè precisament fa uns 300 anys, quan van confiar en ells, ens van deixar. I se'n van anar i vam quedar aquí sols. O sigui que Anglaterra sempre ha jugat a... sempre ha jugat doncs, a com treure benefici de les disputes, de les baralles, de les desavinences que hi ha hagut a l'Europa continental. I respecte a el que diu el Pere Navarro, jo no sé si és oportú o no és oportú, perquè el que diu en Pere Navarro sempre aixeca una gran polseguera, no?
Com quan va dir que el rei havia d'abdicar, sí, per exemple.
Bé, però tant allò com això, que el rei havia d'abdicar, hi ha molts espanyols que ho pensen, no? I possiblement molts catalans també. I respecte al tema de que hauria d'haver una unitat fiscal en el territori espanyol, jo crec que això és just. I quan ho demana Catalunya, tothom s'abraona sobre Catalunya. I quan es critica que ho tenen els bascos i els navarresos, tots els espanyols a favor dels bascos i navarresos i, en aquest cas, contra el que ho diu de Catalunya. Home, a veure, escolti, jo no sé si aixecar la capsa dels trons. No ho sé, eh? I llavors ara, jo no sé si ara és el moment oportú per dir-ho, però, escolti, home, tenen uns privilegis fiscals als bascos i navarresos.
I és un greuge, llavors.
És un greuge. I que ho demanin els catalans, llavors diu no, això no pot ser de cap manera. Llavors diu, doncs, traiem-ho i siguem tots iguals. Jo crec que té un punt de racionalitat, encara que políticament el seu partit no li farà cas, ni l'Estat li farà cas.
Sí, ja va sortir ahir Ramon Jáuregui, com segurament vostès saben, desautoritzant absolutament aquesta proposta. Joan Pallarès i Carme Borbonès.
Sí, home, jo, evidentment, de les declaracions del Cameron de la Isla, doncs, bé...
El veig una mica flamenc, avui.
Sí. Exacte, doncs aquesta potser és la paraula. La paraula són molt flamenques, no? Home, és d'agrair, però de totes maneres recordo que, a més, coincideixen cronològicament amb els 300 anys del conveni de l'Hospitalet, on els anglesos van anar des de Barcelona fins a l'Hospitalet, que llavors quedava una mica així lluny perquè es anava a peu o a cavall, i no es anava en metro, i allà, en un lloc que no sabem ben bé d'Hospitalet, no s'ha pogut identificar el lloc, van signar un conveni amb els francesos, amb els franco-espanyols, però eren pràcticament francesos, els del Duc de Pòpoli i després de Berwick, eren pràcticament francesos, i bé, doncs van vendre Barcelona. Si li diuen el conveni d'Hospitalet, però s'hauria de dir la traïció d'Hospitalet. Després, moltes vegades, també ens han deixat a l'estacada. Per tant, és d'agrair que almenys ho digui, almenys és d'agrair, i sobretot el que més m'ha agradat és les reaccions, no? que la indivisibilitat, no? És a dir, la indivisibilitat, jo crec que més hauríem de parlar de la impossibilitat, no? Dir que no és una cosa possible l'Espanya, però bueno, bé, deixem-ho aquí.
García Margallo, recordem que va recordar aquest títol de la Constitució, que parla de la sobirania...
Sí, ells sempre surten amb el mateix discurranci que l'hem sentit durant... És a dir, pràcticament jo és que... Bueno, jo ja no miro el telediari, jo mires els arxius de Televisió Espanyola i tenen tot l'arxiu del Nodo, i és molt més edificant veure els Nodos antics que no pas el d'això, perquè almenys aquells no enganyaven, vull dir, aquests encara pretenen ser demòcrates. I l'altra cosa és el senyor Pere Navarro. Mira, en Tisner feia una cosa a la ràdio, una secció a la ràdio, que es deia El Siri Trencat. Doncs bé, el Pere Navarro és un autèntic especialista en siris trencats, no? No sé com s'ho fa, jo no sé si ho fa de debò pensant-ho, si ho medita o li surt així espontàniament, vull dir, és una cosa innata, no? Però bé, doncs és... Bueno, el cert és que el que no podria guanyar d'una altra manera, per la seva mediocritat, és els titulars, i d'aquesta manera doncs, els va guanyant sempre. Mira, avui es portarà a tots els diaris.
Sí, sí, certament. Veig que han mostrat vostès dos punts de vista diferents, de vegades complementaris. Carme Borbonés, vostè com ho veu?
Bé, jo, si em permeten, els diré que és tan bo que es diguin les coses encara que generin, per dir-ho així, aquestes reaccions i aquestes lectures...
Que es diguin sincerament, perquè tot és discutible.
Exactament, que es digui sincerament. Jo també, si he posat damunt de la taula aquest tema, com hem dit a vostès al principi, que quan se parla de Catalunya això és intocable, i quan parlem de les altres dos autonomies, amb aquelles tothom ho trobo natural, ho trobo tan injust, que sincerament crec que val la pena que en parlem tots. És que, escoltin, estem en una societat o que parlem clar amb honestetat i tots intentem sortir-me'n perquè ho tenim en moments difícils, perquè és que si no, no me'n sortirem. Perdonen que sempre digui el mateix, però és que clar, hem de parlar de les coses amb tranquil·litat, no passa res, i contrastar-les.
Bé, ara continuem amb aquest i altres temes. Abans amb la Sara Cruz. Sara, bon dia novament.
Hola, molt bon dia.
Repassem els principals focus d'atenció informativa que comentarem a la tertúlia.
Sí, doncs a veure si ara ho dic bé, Ignasi, perquè abans m'he fet una mica d'embolic amb Navarro i Navarra.
Navarra.
Navarro proposa eliminar el concert del País Basc i també Navarra.
Molt bé.
D'altra banda, parlarem de Mas, que agraeix, com dèiem, a Cameron la seva comprensió cap a la consulta sobiranista. El president de la Generalitat ha agraït al primer ministre britànic la seva comprensió cap a la consulta sobiranista que impulsa l'executiu català i també el suport que va mostrar en emplaçar el govern espanyol a permetre'n la celebració. Recordem que Cameron dimecres va dir a Rajoy que hauria de deixar que la gent decideixi en relació amb el procés sobiranista català. I si ens dona temps, marxarem cap a Síria, desgraciadament, perquè els Estats Units estan disposats a ajudar militarment a l'oposició siriana després de confirmar que el govern de Bashar al-Assad ha fet servir armes químiques contra els rebels. El diari USA Today va més enllà i publica inclús que el president nord-americà Obama ja ha autoritzat l'enviament d'armes als rebels. Per cert que, segons vam saber ahir, les Nacions Unides han informat que des del començament de la guerra a Síria ja hi han mort unes 93.000 persones, uns 6.500 nens.
Gràcies, Sara. Tornant a això de Navarro i Navarra, deixa'm dir que això de vegades provoca petites situacions en l'informatiu que espero que els oients sàpiguen disculpar coses del directe.
Exacte, sí.
Moltes gràcies. Més notícies a partir de les 9. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Seguim amb la tertúlia d'actualitat que avui compartim amb el periodista Lluís Foix, amb l'historiador Joan Pallarès, també delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang, avui dia internacional del donant de sang, i també amb Carme Borbonés, presidenta de Càritas Catalunya, que ens acompanya des de Tarragona. Bé, hem tractat dos temes relacionats amb el model territorial, encara que són ben diferents, les declaracions de Pere Navarro, una mica potser també interpretables en el context de crisi interna del PSC. Per exemple, ahir quatre regidors socialistes de Berga dimitien per aquest tema del dret a decidir. No ho té fàcil, també, Pere Navarro. Potser trenco una llança a favor de la comprensibilitat que mostrava Lluís Foix amb ell abans.
No ho té fàcil perquè jo crec que el PSC està a la UCI, no? O sigui,
políticament parlant, evidentment.
Vull dir, ha perdut... més del 50% d'escons en els últims 4 o 5 anys, o almenys en les darreres dues eleccions. I aleshores aquí hi ha una divisió dintre del PSC, que és una divisió que és molt més, diguem-ne, sobiranista barra catalanista, i l'altra que és més doncs, amb el PSC tradicional, que ha tingut aquest pacte amb el PSOE, i aquí hi ha la lluita, no? Vull dir, i això, doncs, quan en un partit hi ha aquests tipus de divisions, això l'electorat ho castiga sempre. I quan un partit es mostra dividit, l'electorat, quan arriben a casa amb les urnes, doncs pren les seves decisions i mai van a favor dels partits dividits. I això és una cosa que veiem també, si fem cas de les últimes enquestes, amb el partit del govern. El partit del govern en aquest moment resulta que perdria no sé quants escons. No? Per què? Doncs perquè hi ha Unió, que pensa una cosa, que diu una cosa, perquè hi ha Convergència, que diu una altra, perquè Esquerra està pel mig. O sigui, jo crec que la política catalana en aquests moments està dintre d'una gran... volabilitat, si és que aquesta la paraula, una gran inestabilitat, diria, en la qual els partits de la centralitat política catalana en els últims 35 anys, doncs, en aquests moments, segons l'enquesta última del periòdico de fa un diumenge o dos, doncs no sumen una majoria. I què hi ha? Doncs hi ha una implosió en el Parlament en què surten forces noves, o s'enforteixen altres que no eren tan fortes com pot ser, doncs, com pot ser Ciutadans, com pot ser Iniciativa, i sobretot, i per damunt de tot, com és Esquerra Republicana...
Que guanyaria les eleccions.
Que guanyaria les eleccions.
Tornaríem a l'escenari de la República, sí, amb l'Esquerra...
No, la República...
Força, no va arribar a ser la més votada.
No, l'historiador em corregirà perquè en sap més, però si no recordo malament, a les eleccions del 12 d'abril de l'any 34, de l'any 31, que és on, com a conseqüència de les quals, doncs, cau la monarquia i ve la República, Esquerra Republicana, aquell conjunt de forces encapçalades pel Francesc Macià, aconsegueix prop del 90% dels vots a tot Catalunya, si no m'equivoco.
Sí, una cosa així, ara no ho tinc present.
De memòria,
més del 80,
més del 80
segur. Sí. Sí, sí, sí. Aleshores, què passa? Vull dir...
Per això deia que l'escenari en què la força nacionalista de referència era Esquerra, més que aquesta nova Convergència i Unió.
Sí, però també s'ha de dir que això va passar el 12 d'abril del 31 i a les constituents del novembre del 31 ja no va ser...
Ja no va ser.
I va perdre molts vots. O sigui, que jo crec que estem ja... vivim moments d'una gran transformació social, política, econòmica, de referències, i jo crec que no estem controlant la velocitat del canvi. O sigui, jo, que em dedico, doncs, a seguir, a escriure, tot això, doncs no a comentar... La veritat, no estic segur de com fer les anàlisis. Per què? Perquè hi ha tants elements nous i tants canvis i tant... I després hi ha un factor que no és... jo crec que l'establishment, les classes dirigents polítiques, socials i d'altra mena al país no saben o no sabem valorar què és el que va per sota terra, què és les xarxes socials. Que això té una incidència fortíssima en la conformació de l'opinió pública.
Enorme, enorme. És a dir, a més, hi ha una cosa també que tenir de tenir en compte, no és només a Catalunya, sinó arreu, de que els partits polítics en aquests moments s'han de repensar i s'han de refundar, perquè és un sistema que s'està superant. La gent es mou més, es mobilitza a través de plataformes, a través d'aquestes xarxes socials, a través d'altres paràmetres que no pas de la consigna i de l'eslògan. Això ja ha quedat molt, molt superat, no? I això s'ha de tindre en compte, s'ha d'analitzar. I després, com veiem, doncs, per exemple, el tema de les xarxes socials, que veus aquests temes com es debaten, no? Fer el seguiment per Facebook o per Twitter de tot aquest temes realment te'n dones compte i que el ciutadà de peu bé, a vegades té unes idees, surten unes idees brillantíssimes, no? D'anàlisis, de capacitat d'anàlisis, per tant, i això influeix sobre la gent.
Potser cal que els polítics també sàpiguen aprofitar aquestes xarxes socials com a mecanismes de participació política, que poden ser positius i que no necessàriament han d'enfonsar, per dir-ho així, entre cometes, el seu negoci. La política és necessària igualment.
Sí, no, jo crec que les xarxes socials són positives. En principi, jo crec que tenen molts elements positius. El que passa és que jo crec que en el món, no només amb les xarxes socials, sinó com que hem passat del món local al món global, penso que ha arribat el moment d'actuar globalment. És a dir, són possibles, sí que ho són, són permissibles els paradisos fiscals en un tema, en un món globalitzat? No.
No,
i es poden evitar. Sí. És a dir, i si hi ha un 1/3% del capital mundial que no cotitza fiscalment, doncs anem a imaginar que cotitzes fiscalment, quanta gent doncs podria viure amb més dignitat i podria haver més recursos perquè hi hagués una societat més justa i més equitativa. És a dir, i el mateix passa amb les xarxes socials. Tenen coses positives, però, per exemple, tenen una amenaça fortíssima, que és la del populisme. Amb el suport de què? De l'anonimat i de llançar idees sense verificar-les i sense tenir una referència. O sigui, a veure, nosaltres hem passat del món de l'Enciclopèdia Britànica, la Rus i la Gran Enciclopèdia Catalana, en un, que no la consultem mai, ja, o només per saber algun nom, algun verb, exacte. Però han passat d'això, que és allà on anàvem i ens aixecàvem de la cadira i traiem el volum i miràvem. No, ens hem aixecat que tot està online i que té una procedència normalment positiva, però no n'estem de tots segurs. I això crea inseguretat a la societat i desconfiança. Aquesta és la meva opinió.
De totes maneres, sobre el que comentaves dels paradisos fiscals, hi ha una doble moral, perquè mentre, per exemple, la gent parla de les illes de Caiman o parla d'aquests puestos i s'escandalitza, resulta que aquí al costat nostre tenim paradisos fiscals i que resulta que bé, els tenim perfectament assumits i no cal que diem noms, però hi ha 3, 4, 5 països petits a Europa que realment són la delícia.
Membres de la Unió Europea.
I membres de la Unió
Europea. Com Luxemburg. Jo et diré el nom, Luxemburg.
Sí, o Luxemburg és un.
Bé, Carme Borbonès, perdoni, que pot entrar quan vulgui.
No, perdoni, mira, jo recordava ara que estàvem parlant al senyor Foix, quan parlàvem del canvi d'escenari. Jo recordo per allà als anys 90, però si el senyor Foix em recordarà, el filòsof Popper va ser Premi Catalunya i en el seu discurs al Palau de la Generalitat ens va recordar, ens va dir que la velocitat faria canviar molt la nostra societat.
Cert, Carme,
la velocitat de comunicació és important. El que estan dient vostès, escoltin, és que avui en dia les noves tecnologies tenen moltes coses positives. Ara jo els agafaré les positives, que realment molt ràpidament ens enterem de tot. I a més hi ha una altra cosa també que hem de tindre molt present els polítics, que la gent té més formació en el nostre país, que té molt més criteri i que també s'hi sent més autoritat per opinar. Malgrat que hi hagi molts riscos, això és un nou escenari. Ens comuniquem més ràpidament, la gent té molt més criteri i realment això dona un escenari diferent. I si els polítics això no ho entenen i sovint actuen com si no ho entenguessin, mira, jo quan vaig a la Ciutadella, al nostre Parlament, me'n dono compte que és un edifici molt maco, molt bonic, sembla una bombonera, però sovint tinc la sensació de que està una miqueta aïllat de la resta de la societat. Quan la societat es comunica amb tota tranquil·litat a través del que deien vostès d'aquestes xarxes. I si això realment els polítics no ho entenen i no ho fan molt seu, resultarà que llavors els debats que tenen és els debats entre un grup que, malgrat tinguin plantejaments diferents, queden sovint aïllats de la societat. Si més no, no connecten amb la mateixa facilitat que connectem les persones. Nosaltres ens connectem tots plegats amb molta facilitat i sovint als polítics els costa una mica. Encara que tots tinguin Facebook, encara que tinguin perdut d'alguna manera també cada dia els seus mecanismes.
Però el Twitter. Aprofitem per animar els oients a consultar el Twitter, que des del primer cafè anem informant del que diem, ara el que vostès comenten, Lluís Foix, Joan Pallarès, Carme Borbonès, ho anem donant a conèixer als oients perquè de vegades no sempre ens escolten directament.
I això fa que avui en dia la velocitat d'informació és tan ràpida de que, en fi, el llibre aquest que ha sortit ara fa poc d'en Xavier Casinos, del iogurt caducado, no? Doncs, en fi, cada matí quan anem a comprar el diari, anem al quiosco i comprem el diari, estem comprant iogurts caducats. Perquè aquelles notícies, fora dels articles d'opinió, el que són les notícies ja les hem escoltat.
Ja, l'opinió és la gran carta dels diaris de paper, ara, no? La interpretació, l'anàlisi.
Sí, l'anàlisi, perquè tot el més ja ho sabem. Ja, vull dir, ja tots ho hem vist per televisió, ho hem escoltat per la ràdio.
Però molta gent busca, aquest llegit, aprofundiment també de les notícies.
Ho han llegit al digital, però bueno...
Perdona, jo moltes vegades tinc la sensació, quan agafo el paper, perquè encara de les que agafo el paper, que m'he comprat el paper al diari del dia abans, perquè resulta que la nit, quan abans d'anar-me a dormir, ja m'he llegit els digitals. I l'endemà tinc un trauma, no? I això també és un canvi de cultura que l'hem d'anar entenent, que tampoc no és tan fàcil.
De fet, des que existeix la televisió, els diaris de paper, moltes vegades l'endemà donen notícies sabent que els lectors, en molts casos, ja les coneixen. Bé, em sembla que això... Amb Lluís Foix no caldria parlar-ho, perquè
no,
ja ho sap prou.
No, però jo introduiria aquí un concepte nou, que és un concepte molt vell, que és el periodisme. O sigui, el que no morirà és el periodisme. Per exemple, explicar les coses que passen amb el suport que sigui, ràdio, televisió, per escrit,
i el dret a la informació
això, jo tinc la certesa de que això no caducarà ni té data de caducitat, perquè bé, un article ben escrit i ben explicat i ben fonamentat, doncs això perdura perquè les coses ben fetes, és com quan un fa una casa i la fa amb bons fonaments, perdura. La crisi del periodisme, que no és el mateix que la crisi dels diaris. Els diaris poden travessar crisi.
Sí, sí, el periodisme té una bona salut.
Jo crec que té una gran salut, i sobretot perquè ara hi ha multituds de periodistes, milions de periodistes de tot el món, perquè tothom des de casa seva pot tenir el seu blog, pot explicar les coses que li semblin, pot reflexionar sobre el que li vingui amb gana. Per tant, jo crec que en aquest sentit no sóc gens pessimista. Jo el que dic, Carme, és que si les xarxes socials s'utilitzen des de l'anonimat, des de l'opacitat, per eines per destruir l'altre sense donar la cara, jo crec que això és negatiu, al meu entendre.
No, jo també estic d'acord, senyor Foix, vull dir que té gran risc, perquè, com diu vostè, més gent escriu, més gent llegeix, més gent està informada, però, clar, després també ho sabem, la nostra societat no és perfecta, i llavors hi ha aquest punt feble que vostè està apuntant, i jo també m'hi sumo, i és que hi ha aquí la possibilitat d'un anonimat o d'una manipulació de moltes coses, que aquest és el gran risc que tenim, això és veritat.
Bé, avui amb Carme Borbonès, presidenta de Càritas Catalunya, amb Lluís Foix, periodista, i amb Joan Pallarès, historiador. Parlem de l'actualitat política en una clau reflexiva sobre la transformació social i sobre la importància que les noves formes de comunicació tenen en aquesta transformació. Parlem breument en els últims minuts de tertúlia que ens queden sobre Síria, perquè el paper dels Estats Units pot ser molt important a partir d'ara, després que, segons ha dit la Casa Blanca, segons Barack Obama, el president dels Estats Units, amb l'ús d'armes químiques s'ha traspassat la ratlla del que seria un conflicte intern i podríem entrar en una intervenció internacional en aquest país, a Síria. Cosa que seria, evidentment, sempre molt dolent, una guerra.
Deixi'm que sigui una mica cauta en aquest sentit, o cauta, sí. o cínic. A veure, jo em vaig alegrar molt de la victòria d'Obama en les dues eleccions, no? Tant la del 2008 com la del 2012. Ell va dir que doncs, es retiraria d'Iraq i d'Afganistan, cosa que ho ha fet, ho està fent, i que ara doncs, vol plantejar la de Síria. Però ha passat moltes altres coses, una d'elles, que a mi em sembla molt, molt important, és a dir, jo escoltaré tots els americans. Doncs un periodista li ha recordat, ha complert la seva promesa, perquè el senyor Obama escolta tots els americans a través dels serveis d'espionatge del sistema.
Recordem que fa uns dies...
I els que no són americans, també.
I els que no són americans, que el senyor Snowden ara sigui perseguit, que diguin que no ha vist la seva mare. Un senyor de 29 anys que per primera vegada posa la consciència per damunt del seu...
Del seu futur.
Jo hi vaig fer un article avui que, el qual el deia, o sigui, que per primera vegada la consciència es passa per damunt de les necessitats o de les...
Al segle XXI existeix la consciència, encara.
Oh, i tant que existeix.
Jo ho faig,
diu, perquè els americans siguin lliures i perquè els americans tinguin la seva vida garantida pels drets de la Constitució. Que no és el mateix de la Constitució que es parla aquí, que donen cop, sinó... jo trobo això interessant. I després, ara, el que facin a Síria... Escolti, els americans, jo crec que la seva... Estan en retirada d'Orient Mitjà perquè han perdut dues guerres en 15 anys. I això, jo crec que canviarà molt les
coses. Dues guerres a Afganistan i l'última de l'Iraq.
L'Iraq, sí. O sigui, les han perdut encara, doncs, que vinga... amb milers de morts, amb centenars de milers de morts globalment, i els americans amb milers de morts, doncs jo crec que lo de Síria és una barbaritat, jo crec que el que hauria de participar d'una manera més directa i condemnatòria seria Europa. Ara hi ha, per exemple, una conferència pel tema de la producció i venda d'armes. Quantes armes europees, quantes armes espanyoles, pregunto, s'estan venent a Síria, sigui amb un bàndol o l'altre? A veure, potser que no fóssim tan cínics.
Amb un ministre de Defensa que tenim, que era venedor d'armes, sí. Doncs bé...
Pedro Morenés, en aquest cas.
Pedro de Morenés, perquè a més és de Morenés, el que passa és que ell es treu el D, és a dir,
de vegades aquests...
que deshumil, el D se'l treu.
Hi ha qui se'l posa i hi ha qui se'l treu.
Per cert, que si em deixes explicar-ho, el senyor de Morenés descendeix d'en Tort i de Granollacs, de Ferran de Tort i de Granollers, que era membre del braç militar del 1714, company d'en Rafael Casanovas, és a dir que doncs té un...
Descendent de catalans,
sí, 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 i part d'aquesta família es va exiliar doncs, a Àustria, vull dir que té pedigrí nacionalista.
Carme Borbonés, sí, deixem, davant d'aquestes anècdotes.
Em permetran que em quedi amb l'esperança. Vull dir, jo sempre he cregut, doncs, que l'esperança és el que ajuda la humanitat a tirar endavant. És veritat, com els deia abans, comparteixo que estem en una societat de molts riscos, però també de tant en tant apareixen aquests ulls, aquestes mirades més joves, potser més netes, que, si més no, ens fan replantejar i ens diuen, escolta, anem bé? Val la pena no mirar-ho fons? És a dir, crec, insisteixo, doncs, que l'esperança sempre està aquí i que remoure les consciències també sempre està bo.
Sí, quan parlava ara Lluís Foix del tema de la derrota nord-americana en dues guerres, s'ha complert allò que deia Joan Pau II l'any 2003, la guerra és una derrota per la humanitat, per tant, la derrota estava assegurada per els Estats Units.
I recordem una cosa, que la qual jo em vaig manifestar, l'última manifestació que he anat a Barcelona va ser contra la guerra.
Fa 10 anys, ara sí, el 2003.
I recordo que en aquells temps, doncs, el Joan Pau II va dir, diu, aquells que estiguin a favor d'aquesta guerra, n'hi hauran de demanar comptes, hauran de retre comptes a la història, a Déu i a la seva consciència.
Hi ha un llibret que està traduït al castellà, que va aparèixer el 2004 i va passar gairebé inadvertit, que es diu La paz del Papa Wojtyla. Mm-hmm. I precisament són els escrits del Papa sobre la guerra. Realment és prodigiós, llegir-se'l. Fa pocs dies el vaig tornar a tenir a les mans i el vaig una mica rellegir, i realment aquestes coses resulta que no són les que no s'expliquen, no?
Exacte.
Un papa que va declarar injusta la guerra primera del Golf, la del 1991, tot i que tenia un mandat de les nacions.
Jo no em vull posar a l'alçada de cap papa ni de cap persona d'aquest nivell, però jo he vist algunes guerres en directe i les guerres s'han d'evitar, sigui com sigui, perquè és la degradació de la dignitat humana. O sigui, matar un altre per raons econòmiques, per raons patriòtiques, per raons ètniques, per raons religioses, això va en contra de lo que és, vamos, de lo que és les benaurances, diguem-ho, deixem-ho no, clar, no?
I quan no és tràgica, és ridícula, com l'ocupació del Pearl Hill.
Sí. Ja que parlem de consciència, que deia Lluís Foix, que també la consciència no morirà mai, si deixés d'existir la consciència no hi hauria tants milers de persones que ajuden Càritas, per exemple, entre altres raons, per consciència.
Efectivament.
Evident.
No, per això els he dit que hi ha molta gent que ajuda i també els és bo. Avui hem recordat aquest llibre que dèiem del Papa Wojtyla, no? I jo crec que això a vegades molta gent i molts mitjans fan comentaris de l'Església, a vegades molt poc afortunats, per dir-ho d'una manera doncs, així més o menys elegant, però llavors això, aquests missatges no se'n recorda massa gent, i doncs, això també hauríem de fer un esforç, els que per dir-ho així, doncs, som catòlics, de fer un esforç d'anar-ho recordant, que hi ha hagut uns grans posicionaments, però a vegades interessos d'altres col·lectius fan que aquests missatges hagin quedat una miqueta ennuvolats.
Per cert, Carme Borbonés, avui hem parlat amb el responsable econòmic de la Conferència Episcopal Espanyola sobre la creueta de la declaració de la renda. Recordem que Càritas es beneficia de les dues, de la de l'Església i de la d'altres finalitats socials, oi?
Sí, bàsicament
de les socials.
Malgrat que després, quan comparem amb altres entitats, he fet això, tampoc no reben tant. Vosaltres rebeu molt, doncs no es pensin, no reben tant tampoc, eh? Però bueno,
reben sobretot de la gent que fa donatius.
Escolta, saben que m'ho sentit dir moltes vegades, nosaltres, a Catalunya parlo, Catalunya concretament, la resta de l'Estat seria una altra qüestió. El 76% dels recursos que nosaltres gestionem en favor dels més desafavorits provenen de les donacions privades.
Mm-hmm.
La resta, les 24, perdonin, són totes les administracions públiques, totes. I no en fem cap queixa, perquè sí pensem que nosaltres podem actuar segons les orientacions que ens donen les paraules de l'Evangeli.
Doncs queda dit, també recordar que avui és una altra diada molt social, el Dia Internacional del Donant de Sang. Felicitats a Joan Pallarès per la tasca seva i de tota la Federació de Donants de Sang.
Els 107 milions d'unitats que es van extreure l'any passat. S'ha de felicitar els donants d'aquestes 107 milions d'unitats.
Deixi'm dir que no hi hagi retallades aquí, que hi hagi...
No, aquí sobretot la gent, jo crec que aquí no costa res donar sang, vull dir que...
Molt bé. Doncs gràcies, Joan Pallarès, també gràcies, Lluís Foix, per la seva participació i gràcies a Carme Borbonés. Fins la propera. Molt bon dia.
Bon dia.
Adéu-siau.
Bon dia.
Ja passen 2:30 de les 9, ara arriben els titulars, l'última hora informativa amb el Gerard Carrión. Després parlarem precisament d'un tema sanitari. Ens visitarà el coordinador de la unitat polivalent de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Ens parlarà d'una malaltia minoritària, ja que aquest any és el de les malalties minoritàries. La malaltia de Huntington, una patologia neurodegenerativa hereditària que destrueix progressivament determinades regions del cervell. Amb ell, amb Jesús Ruiz, parlarem. També tindrem el comentari de Joan Lluís Pérez Francesc, cinema i televisió i també els viatges del Club Més Amics. Això fins a les 10.
Hola, bon dia. Repassem els titulars d'última hora. Els Estats Units incrementaran quantitativament i qualitativament l'ajuda militar als rebels sirians. Sense fer més precisions, la Casa Blanca ha anunciat la mesura després que els serveis secrets hagin confirmat per primer cop que el règim de l'Assad ha utilitzat armes químiques. Això suposa traspassar la línia vermella que va posar el president Obama. El titular del jutjat d'instrucció número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, que la setmana passada, recordem que va enviar a presó l'expresident de Caja Madrid, Miguel Blesa, ha denunciat que no s'està respectant la seva independència perquè està sent objecte de tota mena de pressions i de moltíssimes ingerències. Aquí a casa nostra, Esquerra Republicana es desmarca del president de la Generalitat, Artur Mas, i no veu possible que la legislatura s'acabi sense una consulta, tal i com va apuntar el dimarts passat el president Mas. Segons els republicans, si el 2014 no hi ha consulta, forçaran unes eleccions anticipades. I el cap de l'executiu català, Artur Mas, ha agraït al primer ministre britànic David Cameron la seva comprensió cap a la consulta sobiranista que impulsa l'executiu català i també el suport que va mostrar en emplaçar el president espanyol, Mariano Rajoy, a permetre'n la celebració. Mas ha qualificat les paraules de Cameron de valentes i positives. I el govern ha començat el procés legal per aplanar el camí a la construcció del complex Barcelona World. D'entrada, modificarà la llei sobre centres recreatius turístics. Un dels canvis més destacats és la rebaixa dels impostos a tots els casinos que operen al nostre país, a Catalunya, quan Barcelona World comenci a funcionar al complex de Vilaseca i Salou. D'aquesta manera, es passarà del màxim actual d'un 55% a un 10%.
Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, coneixerem un grup d'havaneres, aprofundirem en les orquestres de Catalunya, descobrirem les novetats discogràfiques i farem un tomb per les fires d'arreu del país. Tot això, als Sons de la Terra. Cada dissabte, de 9 a 10 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Gerard Carrión.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Aquest estiu, la bossa de la piscina i la de la platja em tocarà portar-les ben plenes.
Ah, sí? Per què?
Perquè l'estiu fantàstic del Corte Inglés hi ha el 20% de descompte en una selecció de tovalloles i bosses de platja. Tovalloles des de 19,99 i bosses des de 9,60 €.
Estiu fantàstic al Corte Inglés. Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
minuts de les 9, parlarem durant la propera estona de la malaltia del Huntington, una patologia neurodegenerativa hereditària que destrueix progressivament determinades regions del cervell i que comporta greus conseqüències a nivell de mobilitat, també a nivell de conducta i de funcionament de l'organisme. Actualment encara hi ha moltes mancances en l'atenció que s'ofereix a aquestes persones a Catalunya, les afectades pel Huntington, i a les seves famílies. Aquest 2013 és l'any de les malalties minoritàries i ens sembla que tenim davant nostra una bona oportunitat per aprofundir en problemes com aquest. La por a fer front al diagnòstic de la malaltia i el fet de saber que actualment és incurable provoca que 9 de cada 10 persones amb risc de desenvolupar el Huntington no es fa la prova genètica. Només en etapes importants de la vida d'una persona, com ara el moment de tenir fills, és quan una de cada 10 es fa aquest test predictiu. Per millorar l'atenció a aquest col·lectiu, l'Hospital Mare de Déu de la Mercè, gestionat per la Congregació de les Germanes Hospitalàries, està especialitzat des de fa 5 anys en el tractament de la malaltia amb la creació d'una unitat polivalent, la de Barcelona Nord, on ja s'han atès prop d'un de cada 4 afectats de Huntington a tot Catalunya. S'ha presentat al Col·legi Oficial d'Infermeria de Barcelona ara fa uns dies una proposta de model d'atenció específic per a aquesta malaltia, una atenció que properament serà aprovada per la Comissió Assessora de Malalties Minoritàries del Servei Català de la Salut i s'implantarà a tot el territori. De tot això parlem durant els propers minuts amb Jesús Ruiz, que és el coordinador d'aquesta unitat polivalent de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Doctor Jesús Ruiz, molt bon dia, benvingut.
Hola, buenos días.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos en directe uns minuts aquí per als oients del primer cafè de Ràdio Estel. Celebrem poder donar una notícia positiva, tot i que es refereixi a un tema que certament està complicat en aquests moments, el de la descoberta de possibles solucions a una malaltia minoritària que el que fa és deteriorar el nostre cervell, dit així en paraules planeres.
Exacto. Bueno, es una enfermedad, si me permite, simplemente que apunte un poquito algunas características de la enfermedad.
Sí.
Es una enfermedad que es genética. Esto quiere decir que, digamos, es hereditaria con un patrón de herencia autosómico dominante, lo que implica que si hay un progenitor afecto, los hijos tienen un 50% de riesgo de padecer la enfermedad. Esto ya es un shock para la familia. Uh-huh. Esta enfermedad genética, además, es una enfermedad neurodegenerativa que evoluciona de manera progresiva y que debuta en una edad relativamente temprana, aunque hay formas juveniles que incluso lo hacen antes de los 18 años. Estas formas de debut más típicas se hacen entre los 40 y 45 años, y esto desde el punto de vista del impacto familiar, del impacto sociolaboral, pues también es un punto muy importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de proponer un modelo de atención, que es lo que llevamos haciendo en el Comité Operativo de Enfermedad de Huntington y Demencias de Inicio Precoz desde hace ya varios años.
Com es manifesta, per completar aquest primer breu capítol de les característiques de la malaltia, com es manifesta, com es detecta, quines edats habitualment?
Uh-huh. En principio, digamos que lo que marca el inicio de la enfermedad es la presencia de una serie de síntomas neurológicos, fundamentalmente la corea. Corea es una palabra de origen griego que significa danza, digamos, lo que viene a definir es la presencia de unos movimientos involuntarios que afectan fundamentalmente a las extremidades, al tronco, también a la boca, pero que, digamos, no son la única manifestación, ni siquiera digamos que consideramos alguno de nosotros que sea la manifestación nuclear, sino que también hay otras manifestaciones de ámbito psicológico, psiquiátrico, depresión, irritabilidad, agresividad, a veces conductas inadecuadas, desinhibición, y también hay unos fallos cognitivos que se inician años antes de lo que sería el debut motor de una manera muy poco perceptible, pero que ya van a comportar una serie de alteraciones en lo que es la relación social, sociofamiliar, laboral, como te decía. En cuanto a la edad, la media estamos hablando de unos 40, 45 años como edad de debut, y con una supervivencia media que es de unos 15-20 años.
La malaltia de Huntington, per cert, aquest nom té a veure amb algun personatge.
Sí, digamos que la persona que lo definió o que definió la enfermedad fue George Huntington, es un médico rural americano que definió la enfermedad y además lo hizo de una forma como, digamos, lo definía como una mera casualidad o una mera curiosidad científica. Lo hizo en el año 1872 y lo que él ya definió fue que había ese componente familiar, sin saber la base genética, y que también esa tendencia que él decía a la locura y al suicidio. El suicidio es una de las principales preocupaciones de los profesionales que atendemos este tipo de pacientes, porque tiene una tasa de suicidio que puede llegar a ser 5 veces la de la población general.
Avui ens acompanya el doctor Jesús Ruiz, que és el coordinador de la unitat polivalent de l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. Com serà, si ens ho pot explicar així de la manera més ràpida possible, aquest model d'atenció específic a Catalunya que s'ha presentat fa uns dies i que d'alguna manera donarà més força al treball que s'està fent aquests anys?
Nosotros llevamos ya varios años intentando organizar un modelo de atención específico para la enfermedad de Huntington, y desde el año 2010 CatSalut lo que hizo fue presentar un modelo de atención genérico para las enfermedades minoritarias. Las enfermedades minoritarias son más de 7.000 enfermedades. La enfermedad de Huntington es una de ellas, y lo que intentamos es que converjan bajo el paraguas del modelo de atención a enfermedades minoritarias los puntos fuertes de atención que define ese modelo genérico en unos puntos concretos de atención a enfermedad de Huntington, que lo que viene a decir es que la atención que tienen que recibir estos pacientes y sus familias es una atención que se inicia en el mismo momento de sospecha diagnóstica y que termina al final de la vida, asegurando una continuidad, porque los familiares lo que nos van demandando fundamentalmente que es que no haya saltos en lo que es la asistencia, en una ruta asistencial que vamos a marcar coordinadamente los hospitales generales que hacen el diagnóstico a través de los servicios de genética con otros proveedores de salud, con otros niveles de atención, como puede ser la atención en salud mental, la atención sociosanitaria, la atención primaria, y que lo haga de una manera coordinada, integral y en red, que serían quizá los elementos clave en este modelo de atención específico en la enfermedad de Huntington.
Hi ha alguna esperança, partint també de la investigació que es fa, de convertir aquesta malaltia en crònica, en superable?
Esto es un poco lo que nos abre un poquito de luz al final del túnel. Hasta ahora la enfermedad de Huntington es una enfermedad que tiene un tratamiento sintomático, no tiene un tratamiento curativo, pero a través de distintas organizaciones en las cuales participamos, el Hospital de la Mercé es un centro que está dentro de la red europea de Huntington y que se incorpora en varios estudios de investigación que van a, digamos, asociarse a otros países de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, países de Oceanía, se está invitando a participar a países asiáticos, a países de África, con la idea de precisamente ensayar aquellos fármacos que ahora están viendo o están dando esa pequeña esperanza de curación, de modificación de lo que sería el curso evolutivo de la enfermedad, y que creemos que podrán salir probablemente tratamientos mucho más específicos y mucho más efectivos en estos próximos 2-5 años.
Existeix també l'Associació Catalana de la Malaltia de Huntington i, d'alguna manera, podem dir que és referent en el tractament, l'atenció i la investigació sobre la malaltia a l'Hospital Mare de Déu de la Mercè de les Germanes Hospitalàries. Com va ser possible això? Com va venir aquesta possibilitat de ser capdavanters en aquesta lluita?
Nosotros iniciamos el primer contacto con lo que sería una paciente con Huntington en el año 97. Y lo hicimos de una manera prácticamente casual. Nosotros nos dedicábamos fundamentalmente a lo que es el ámbito de la psicogeriatría y lo que es el ámbito de salud mental de adultos. Y por distintas circunstancias atendimos una primera persona con enfermedad de Huntington que tenía 19 años, con graves trastornos de conducta y que tenía un deterioro cognitivo, dependencia funcional. Tuvimos que atenderla en el ámbito de lo que sería el área de psicogeriatría, con personas con una media de edad de unos 80 años. Entonces ya vimos que, primero, la enfermedad era una enfermedad terrible, era una enfermedad con una carga, digamos, para la persona y la familia realmente terrible, con unas necesidades de atención específicas y que no se cubrían dentro del ámbito de lo que es la psicogeriatría clásica. Entonces ya empezamos a atender más casos porque nos vinculamos mucho a esta enfermedad. Las hermanas hospitalarias siempre han hecho una apuesta que incluso está dentro de sus valores por las personas que están a riesgo de exclusión, y la enfermedad de Huntington es una de ellas. Y en el devenir de los tiempos, pues bueno, vimos que deberíamos luchar por conseguir una unidad específica, y afortunadamente la administración recogió este guante, y en el año 2006 comenzamos la construcción de la unidad polivalente de Barcelona Norte, que luego se concretó su inicio en el año 2008, y desde entonces vamos atendiendo a personas que necesitan nuestra asistencia especializada en todo el ámbito de la neuropsiquiatría, tanto a nivel hospitalario como a nivel de hospital de día y en lo que sería también consultas externas.
Li agraïm molt avui al doctor Jesús Ruiz que ens hagi parlat de la malaltia de Huntington i de la investigació que des de fa anys s'està desenvolupant al voltant de l'Hospital de la Mare de Déu de la Mercè de les Germanes Hospitalàries. Per cert, pots recordar on està situat aquest hospital, pels qui no el coneguin?
L'Hospital de la Mercè està, bueno, tiene recursos dispersos por todo Barcelona, pero digamos el Hospital de la Mercè, la casa madre que le decimos, está en el barrio de Horta, y la unidad polivalente de Barcelona Norte está en el recinto del Hospital de San Rafael, justo al lado del Hospital de Vallebrón. Uh-huh. Tenemos recursos en otras áreas de Barcelona.
Les germanes hospitalàries presents també en alguns d'aquests centres dispersos a l'Hospital de San Rafael, al costat, per
exacto.
Exemple.
Uh-huh. Hermanas hospitalàries, yo siempre digo que es una multinacional, porque tiene más de 200 centros en 27 países del mundo.
Doncs moltes felicitats per aquesta tasca. Suposo, doctor Jesús Ruiz, que el fet que el 2013 sigui l'any de les malalties minoritàries és una ajuda també a nivell social, a nivell internacional.
Exacte.
N'hi ha moltes més de malalties minoritàries. Suposo que vostè n'ha conegut i ha treballat sobre altres.
Exacte. En principi, este any lo que nos da es visibilitat. ¿No? Digamos que les enfermedades minoritàries, que se definen por ser enfermedades que están con una prevalencia entre 5 y 10 casos cada 100.000 habitantes únicamente, no suelen despertar un interés porque desde el punto de vista de planificación son complejas y desde el punto de vista de tratamiento también lo son, ¿no? Entonces yo creo que este año lo que nos va a ofrecer es la posibilidad de ser más visibles y nos va a dar un empuje en este proyecto de organizar la atención.
Que vagi molt bé tota la feina que segur que podran continuar fent també gràcies als nous reconeixements que va tenint la unitat polivalent de l'Hospital Mare Déu de la Mercè de Barcelona en la investigació, en aquest cas del Huntington. Recordem, una patologia neurodegenerativa que és hereditària i que destrueix progressivament determinades regions del cervell, amb totes les conseqüències greus que això pot tenir per la salut de les persones. També l'alarma, tenint en compte que la meitat dels portadors tenen un fill amb la malaltia, per tant el risc és molt alt en aquest cas, no?
Exacto, digamos que normalmente lo que dicen las estadísticas es que cada caso de Huntington supone 5 personas a riesgo, de las cuales 2 desarrollarán la enfermedad. Bueno, pues esto es algo realmente importante a nivel de impacto familiar.
¿Vol afegir alguna cosa, algún missatge sensibilitzador per als oients, doctor Ruiz?
Bueno, simplemente que seguir un poco buscando el apoyo social para estas enfermedades minoritarias, buscando el apoyo de lo que son los planificadores de salud, también, cómo no decirlo, también de la industria farmacéutica, porque a veces esta industria farmacéutica va a potenciar investigaciones para poblaciones mucho más prevalentes, y que creo que entre todos tenemos ahora una pequeña puerta abierta a la esperanza y tenemos que seguir por este camino, esta lucha.
Des d'aquí felicitem també les germanes hospitalàries, exemple d'una de les nombroses obres de l'Església en el camp sanitari a favor de gent desprotegida, com són els malalts de Huntington, en aquest cas, igual que els malalts d'altres problemes minoritaris o no tan minoritaris.
Yes.
Que vagi molt bé. Gràcies per haver-nos acompanyat en directe, doctor Jesús Ruiz. Fins una altra. Bon dia.
Muy bien, un placer. Gracias.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 11:45 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars, les notícies i tota l'actualitat de l'Església amb Ràdio Vaticana edició en castellà. Recorda, ho segueix la de dilluns a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Només avui, fins a les 12 del migdia, aconseguiràs ofertes increïbles a Hipercor.
Com ara el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge Almazara a 2,65 euros el litre.
O el 70% de descompte en la segona unitat de pneumàtics Goodyear.
Només avui, fins a les 12 del migdia.
Ja trigues!
Hipercor, preu i per millor.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. El primer cafè de Ràdio Estel, una veu propera sobre la realitat.
Comencem parlant d'hoquei patins, aquest espai que dediquem els divendres a les seccions del Barça, avui ja l'últim de la temporada, després que divendres passat vam tancar els del Reial Club Esportiu Espanyol. Avui us hem de dir que les seccions d'hoquei patins, futbol sala i també handbol no juguen partits a casa, per tant no us sortegem entrades, però sí que us expliquem que el Barça, que està només a un punt del Liceu de la Corunya, té la possibilitat de capgirar les coses aquest cap de setmana i guanyar a Vilanova esperant que el Liceo no guanyi i així proclamar-se contra pronòstic campió de Lliga. Tenim en compte que la distància ara fa 4 jornades era molt superior a favor dels gallecs. L'equip blaugrana té la possibilitat, gràcies a la seva victòria també el cap de setmana passat i a l'empat dels del Liceo contra l'Igualada, de proclamar-se campió. En qualsevol cas, la cosa està difícil. Si el Liceo guanya, serà campió, mentre que si els gallecs empaten o perden i el Barça guanya a Vilanova, seran els blaugrana els qui, com dèiem, s'emportaran el títol de l'hoquei Lliga, de la Lliga d'hoquei patins. Us parlem també del Barça a l'esport d'hoquei patins, que està jugant contra el Pozo Múrcia la sèrie final pel títol de Lliga. El primer partit al Palau Blaugrana, els de Marc Carmona el van guanyar, però ara juguen 2 partits avui i diumenge a Múrcia i això podria determinar que siguin els murcians els campions si mantenen el factor pista. El tècnic del Barça a l'esport, després de la primera victòria per 1-0 només, va dir que l'equip havia sabut guanyar i, el més important, que havia sabut també patir. I tanquem aquest espai sobre les seccions del Barça amb un apunt sobre handbol. Un cop acabada la temporada, l'equip de Pasqui, l'equip de Xavi Pasqual, mira ja cap a la temporada vinent. Presenta uns bons números després que s'ha proclamat campió de la Lliga Sobal i sots campió d'Europa en perdre a la final contra l'Hamburg. L'equip de Pasqui, amb les noves incorporacions, mira cap a la temporada vinent amb el difícil objectiu de mantenir aquests bons balanços. I del Barça passem al llibre del dia. Avui us regalem el llibre Testimonis d'esperança per a la nostra vida, un treball de Joan Manuel Gutiérrez Delgado, que ara fa uns anys va escriure sobre pensadors cristians del segle XX, editat per Scripta i per Catalunya Cristiana. Testimonis d'esperança per a la nostra vida, de Joan Manuel Gutiérrez, un interessant tractat sobre els principals pensadors, entre ells Joan Pau II, Teilhard de Chardin i molts altres, que teniu al vostre abast, també en clau molt divulgativa, es llegeix amb molta agilitat, amb pròleg de Francesc Torralba. Podeu adquirir-lo si ens truqueu ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Si ens truqueu ara, en els propers minuts farem el sorteig, entrareu en aquest sorteig per guanyar aquest llibre, Testimonis d'esperança per a la nostra vida, de Joan Manuel Gutiérrez.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I ara anem al comentari de l'actualitat, que avui ens arriba de la mà de Joan Lluís Pérez Francesc, professor de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma. Senyor Pérez Francesc, bon dia, endavant.
Hola, bon dia. Als joves catalans els ha tocat de viure una etapa marcada per la crisi econòmica i l'emergència del debat sobiranista. Cal dir que el sentiment de comunitat avui no sempre esdevé quelcom reeixit i les diverses formes de participació no són ben compreses per aquells sectors més adults de la població. Avui, es donen formes de participació no del tot institucionalitzades, no convencionals, més aviat informals, que van més enllà de la participació electoral, als quals caldria aportar un referent cívic o republicà, com és el cas de propostes com ara la desobediència civil pacífica, en el cas, per exemple, de determinats desnonaments, o d'actes com el No vull pagar, en referència al peatge de les autopistes catalanes. La participació política dels joves esdevé, al meu parer, un element d'especial repercussió a l'hora de compartir valors acceptats i interioritzats per la ciutadania de casa nostra. En aquest sentit, i donat el sentiment català que reprèn amb força el seu protagonisme a la nostra societat, és important conèixer l'afecció dels nostres joves envers valors com ara l'independentisme i el sobiranisme, que són utilitzats en els discursos i arguments polítics per tal de crear una identitat i un sentiment de pertinença. L'enquesta de participació i política de la Generalitat de Catalunya posa de manifest que els joves catalans, en la seva majoria, se senten avui més catalans i tendeixen a ser més radicals en la seva postura política. La mateixa enquesta és un bon instrument com a punt de partida per analitzar l'interès dels joves per la política. La política de partit sembla relativament allunyada dels joves i aquests són atrets per altres vies més informals que provoquen llur atenció. Cal dir que la democràcia comporta la participació ciutadana, en primer lloc electoral, però també d'altres, com manifestacions, participació en casals cívics, voluntariat, etc., que són vies complementàries, però no antagòniques, amb les electorals. A més, la joventut no ha de ser vista com un sector majoritàriament antisistema o fins i tot revolucionari, ni especialment sotmès a demagògies de diferents tipus, normalment propostes per grups minoritaris. Les dades d'aquesta enquesta ens ho demostren i, per tal, cal modular el concepte d'extremisme i de radicalitat aplicat genèricament als joves. I, per tant, també hem d'acceptar que els nostres joves s'interessen per la política i pel país. Molt bon dia a tothom.
Ràdio Estel. Tenim un programa per tots aquells que no poden dormir de nit, que treballen o que no tenen son. De matinada, actualitat, consells de salut i exercici, oci i caps de setmana, cinema, llar... Connecta't també a dematinada.es o busca'ns al Facebook i al Twitter. Cada dissabte passada la mitjanit, de matinada, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb Esther Nosàs, que tampoc pot dormir. Repetició del programa els dilluns a la una de la matinada. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, compte enrere per la Jornada Mundial de la Joventut 2013. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. Catalunya Cristiana. Diàleg a 360 graus. Sobre què? Per què? Amb qui? Com? Quan? Fins a quin punt? Aquest estiu, del 2 al 6 d'agost, la Seu d'Urgell acollirà la Mariàpolis 2013, un espai obert de convivència per gaudir del paisatge de la diversitat amb persones de totes les edats on poder experimentar la fraternitat com a cor del missatge evangèlic. Informació i inscripcions als centres o al web del Moviment dels Focolars, focolares.es. El primer cafè de Ràdio Estel, de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
Dos quarts de 10 i 2 minuts. Comencem l'espai de cinema i televisió que compartim amb tots vosaltres, amics oients, el divendres a aquesta hora, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC. Ens acompanya, com sempre, la Montse Bros. Montse, bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Bon divendres i bon divendres d'estrenes a la cartellera. No sé si tenim el millor nivell avui, precisament, però bé.
No, últimament anem bastant malament i aquesta setmana és bastant... Poc desitjable, la veritat.
Hi ha brots verds, seguint la terminologia econòmica, brots verds en el sentit de bones pel·lícules pel juliol, per exemple?
Jo crec que el juliol tindrem algun bon estrena, com per exemple Gru, el villano favorito, 2, no? Que sobretot la de L'hombre de acero, que és la del Superman, que també ens arribarà al juliol. Tindrem alguns blockbusters ben fets i molt taquilleros, però ara encara ens hem de conformar, doncs, amb aquestes pel·lícules, jo diria, una mica mediocres.
Comencem presentant una pel·lícula de terror espanyola, Insensibles.
Doncs sí, Insensibles, que intenta barrejar la Guerra Civil amb coses molt terrorífiques.
Papá, yo sé que no te gusta recordar el pasado, pero he hablado con el presidente de la Asociación de Antiguos Combatientes de la CNT, que tiene un hermano, José Barcos, que fue prisionero en Canfranc cuando tú trabajabas allí. Mañana voy a ir a visitarle y hablar con él.
¿Está vivo?
Sí, y puede que sepa algo de mi madre. ¿Le conoces? Papá, sé que has vivido cosas difíciles, pero si sabes algo que pueda salvarme la vida...
¿Salvarte la vida? ¿Dónde estás buscando solo allá la locura y muerte?
Un brillant neurocirurgià necessita un trasplantament de mèdula i ha de trobar els seus pares biològics per sobreviure. Totes les respostes sobre el seu origen estan ocultes en un passat de silenci i misteri. En la seva cerca, descobreix que durant la Guerra Civil, un grup de nens va néixer amb un estrany i desconegut mal. Eren insensibles al dolor físic. Jo, sincerament, ser insensible al dolor físic no sé si és un mal, no?
Bé,
no,
clar.
Estaria bastant bé.
Estaria bastant bé, però sembla que humanament, no sé, no seria normal tampoc.
No seria normal i, és veritat, a lo millor tindríem un blau aquí i ni ens n'adonaríem, no?
En aquesta pel·lícula Insensibles, Juan Carlos Medina debuta de la mà d'un guionista consolidat en el terror, Luiso Verdejo, productor de REC.
Doncs sí, perquè... La por és un gènere que està fent molt rendible les produccions autòctones, com per exemple deies la de REC. En aquesta ocasió, el rerefons de la Guerra Civil torna a fer-se present com passava a la pel·lícula El Bosc, però jo diria que és més una excusa que com a discurs del film, no? A més, Medina, aquest director, treballa una història que barreja un to realista, sobretot en la trama que del present, al costat d'una trama del passat més semimitològica.
Ens recomanes aquesta pel·lícula, en qualsevol cas?
T'he de dir que els clichés del gènere hi són presents. Quan dic clichés em refereixo a deformitats, sanatoris, entorns lúgubres, estranys, aparells ortopèdics, no? Totes aquestes coses que intenten fer-nos por, i funcionen fins a un cert punt. Aquests clichés amaguen, sincerament, les traces més maniquers d'un guió que s'enfonsa a poc, malgrat que la seva arrencada és molt suggeridora.
És molt habitual en el cinema, el maniqueisme, no? El bé i el mal sempre contraposat, no? L'heroi i l'antiheroi, no?
Així
és. Els paràmetres més clàssics del cinema. Anem a una segona estrena que presentem avui Un invierno en la playa, Montse.
Doncs aquesta és la pel·lícula on podem trobar actors coneguts, americans, com és el cas de Greg Kinnear.
Tu hermana és una gran escritora i és perquè és valiente en la vida.
És promiscua, papà, que no és lo mismo.
No busco un buen chico, no tengo novio, si no salgo con nadie.
Qué guay.
Ha estado espiando a mamá.
¿Espiando a mamá?
Ya sé que quieres a Erika, pero volvió a casarse con otro. Te quiero muchísimo. Gracias.
He aceptado su odio hacia mí como una fase pasajera, pero está claro que no lo es. No quiero sufrir.
Podía oír mis latidos. Podía oír el corazón de todos. Y escribir consiste en eso.
Hay días en que pienso que me equivoqué.
Bill és un escriptor d'èxit, amb prestigiosos premis, que viu una crisi creativa fruit de la seva crisi matrimonial. Porta un parell d'anys divorciat, però manté l'esperança de que la seva dona, Erika, tornarà. Mentre espia la nova vida de la seva dona, d'Erika, amb un altre home, en Bill té una relació d'amistat i, podríem també, de frec, amb la veïna. Per altra banda, es volca en la faceta literària dels seus dos fills, la Samantha i en Rusty, els quals intenta convertir en escriptors des de petits.
Un invierno en la playa ens mostra la vida d'aquesta particular família, també?
Doncs sí, l'arrencada dibuixa una família disfuncional, d'aquestes que atreuen tant la mirada del cinema independent americà, com és el cas d'aquesta pel·lícula. Pot semblar previsible a simple vista quan escoltem el guió i el tema, no? Però Un invierno en la playa conté alguna petita sorpresa de guió. En aquest sentit, els personatges es configuren basant-se en diàlegs ingeniosos i àgils.
Ens recomanes Un invierno en la playa?
Tot i així, tot i el seu enginy i un guió amb algunes sorpreses, un relat de pares que es projecten sobre els seus fills, d'homes i dones que volen ser fidels a les seves promeses, tot i així no ho aconsegueixen, de germans que s'envegen i admiren al mateix temps i de joves que temptegen els camins de l'amor romàntic, confós ocasionalment amb la iniciació sexual. De la confiança en l'ésser humà i de l'encoratge en la família són altres temes dels quals tracta aquesta pel·lícula.
Després d'Un invierno en la playa i d'Insensibles, presentem la tercera pel·lícula que s'estrena avui a la cartellera. És l'última pel·lícula de Danny Boyle, director de Slumdog Millionaire o de Trainspotting. És la pel·lícula Trance.
Doncs sí, escoltem un petit fragment d'aquest thriller que ens arriba aquesta setmana.
Hay algo escondido dentro de mí. ¿Qué es?
Es un recuerdo.
¿Un recuerdo?
Un recuerdo de lo que hiciste.
Cualquiera puede robar un cuadro.
El precio de salida es de 5 millones de libras.
Basta con rodearse de los mejores.
¡Al suelo! ¡Al suelo!
Pero ninguna obra de arte vale lo que una vida humana.
No se te ocurra moverte.
Una prestigiosa galeria d'art s'ofereix un assalt per robar el quadre de Goya, que s'estava subhastant, i en Simon, un dels responsables de la casa, ha aconseguit canviar-lo i deixar els lladres sense el llenç. Li fan un cop i llavors s'ofereix un fort traumatisme per la qual perd la memòria i ja no recorda on va amagar el quadre. Llavors li obliguen a acudir a una teràpia de psicoanàlisi per superar la seva amnèsia i recuperar el quadre. No obstant això, la psicòloga a la qual acudeix s'implicarà massa en el cas i serà un nou element de discòrdia i tensió entre els membres de la banda que han robat i en Simon.
Podem dir que Trance són dues pel·lícules o una minissèrie de dos capítols?
Doncs sí, perquè la primera part del film és una continguda i elegant història d'intriga, amb una intel·ligent presentació dels personatges i una veu en off útil i adequada, però la segona part pretén centrar-se en la psicologia del protagonista i ens presenta també les seves motivacions sense cap subtilesa. Ens refereixo doncs, que podem veure obsessions sexuals pseudoartístiques, violència barata i alguns detalls podríem dir inclús gore i de ciència-ficció. Tot i així, està molt ben ambientada en un apartament, no?, de colors psicodèlics i també música en la línia.
Doncs bé, és la pel·lícula Trance, que també et preguntem, Montse, si ens la recomanes.
Doncs és trans, té continus girs de guió per sorprendre l'espectador, però només aconsegueix que aquest intenti entendre de què ha anat la pel·lícula, no? Ja estan enrevessada, però d'una manera que al final dius, ostres, i realment què ha passat? No m'he enterat, que a vegades passa quan anem al cinema.
Sí, i tant. Trans, potser més correcte.
Sí, és més en anglès, trans. Però és veritat que en anglès tu pots llegir tal qual s'escriu i en principi és correcte, no?
Doncs bé, jo he optat per la seguretat de llegir tal com s'escriu Trans, la pel·lícula que acabem de presentar, que juntament amb Insensibles i Un invierno en la playa s'estrenen avui, com també s'estrenen avui Somos gente honrada, Gigantes i Lo que nadie sabe. Deixa'm dir, Montse, que també hi ha algunes pel·lícules de contingut religiós, com un dios, El dios prohibido, i també tenim el documental, jo crec, aquí a Ràdio Estel hem promocionat
exacte.
Molt.
Exacte, és aquest dissabte, no?
Demà,
al Cinema Comèdia.
Exacte,
no?
Dos quarts de 12 del matí al Cinema Comèdia. 35 oients de Ràdio Estel han guanyat 35 entrades dobles que hem ofert aquests dies en una promoció especial a través de la web radioestel.cat, una web que, per cert, us animem a visitar, amics oients, perquè allà donem moltes notícies i moltes sorpreses. I bé, demà, dos quarts de 12, és aquesta cita, la preestrena de, jo crec, un documental molt interessant sobre la fe a partir de testimonis catalans.
Exacte, jo, per exemple, crec que estava el Joan Pere, el Tomàs
sí.
Molina, no?
Entre
que parlen sobre
altres.
La seva fe cristiana.
Exactament, també Armand Puig, degà de la Facultat de Teologia, gent de diferents àmbits, de l'àmbit més religiós, de l'àmbit social,
clar,
civil...
Jo m'he centrat més en el de la tele, no? Perquè sí. Ja que és el meu tema...
Sí, exacte. Doncs bé, estrenes per tots els gustos i també per tots els públics. Animem els nostres oients sempre a seguir el cinema espiritual, el cinema de contingut religiós, si creuen que els pot ajudar. Bé, anem a l'actualitat televisiva en el nostre espai, com sempre, amb la col·laboració de l'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya, el TAC, i parlem de Mediaset, que ha comprat el Mundial 2014, que és el Mundial de l'any vinent a Brasil, i ho anuncia ara que se celebra aquest aperitiu de la Copa Confederacions.
Exacte. Doncs sí, Mediaset serà l'encarregat de mostrar aquests partits en obert del Mundial de Futbol del Brasil 2014, classe, i a més el grup Mediaset va explicar que, com és habitual, distribuirà els seus partits entre Telecinco, 4, Energy i, bueno, la veritat és que això se celebrarà des del 12 de juny de l'any que ve al 13 de juliol. I Mediaset, recordem, ja va oferir el Mundial de Futbol de Sud-àfrica el 2010 i també l'Eurocopa el 2012. A més, jo no sé si recordes, el Mundial de Futbol de Sud-àfrica va haver molt rebombori perquè estava, doncs, l'Iker Casillas, sí, i una de les reporteres era Sara Carbonero, no? I Telecinco estava encantat perquè això li donava encara més audiència. Perquè...
I amb el títol mundial per Espanya i aquell petó final, exacte, que va ser la punta d'audiència.
Bueno, és a dir, el senyor Basile no podia estar més content.
Doncs bé, veurem què passa. També en la Copa Confederacions, a partir d'aquest diumenge, en partits de la selecció espanyola a les 12 de la nit.
A les 12 de la nit, a Telecinco, perquè els partits d'Espanya sempre són a Telecinco, podem veure Copa de Confederaciones entre Espanya i Uruguai, que Uruguai és un dels equips més difícils del grup, i tal com també va fer amb el Mundial, amb aquesta Copa de Confederacions, podrem veure els partits a Telecinco, 4 i a Energy.
Bé, ràpidament expliquem que el 3 Media, Antena 3, La Sexta, La Sexta 3, Neox, Nova i Nitro signen un acord amb Warner.
Sí, i això vol dir que aviat podrem veure en aquests canals pel·lículons de la talla de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, Sherlock Holmes, Juego de Sombras amb Robert Downey Jr., Ira de Titanes, Contagios, Sombras Tenebrosas, Destino Final 5, Noche de Fin de Año, Happy Feet 2, és a dir, pel·lícules, taquilleres, de molt èxit, aviat les podrem veure al grup d'Antena 3.
Moltes gràcies, Montse Bros, un divendres més per haver-nos portat l'actualitat televisiva i de cinema amb les estrenes. Fins divendres vinent, si Déu vol.
Bon cap de setmana.
I aguantar la calor, bon cap de setmana.
I tant.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, Catalunya sense barreres. Una estona de ràdio càlida i propera a la realitat social del país. Coneix les persones amb discapacitat, aprèn dels grans, escolta els col·lectius amb risc d'exclusió. Catalunya sense barreres, el programa de política social del Fons Social Europeu i la Fundació OMCE. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la direcció d'Anna Hernández. Repetició del programa els dissabtes a la mitjanit.
Aquest estiu em costarà molt poc protegir-me del sol mentre em poso morena.
Vaja, i quin és el truc?
El truc és l'estiu fantàstic del Corte Inglés, perquè fins al 30 de juny, en perfumeria i parafarmàcia, els solars, autobronsejadors i postsolars de Lancaster i Pitwin tenen el 30% de descompte.
Un 30% de descompte? Fantàstic!
És l'estiu fantàstic del Corte Inglés.
Preus fantàstics perquè el teu estiu comenci aquí.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 2770. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Els viatges i pelegrinatges sempre molt atractius del Club Més Amics són protagonistes en els últims minuts del primer cafè de Ràdio Estel els divendres. I ara entrem en aquesta matèria, la dels viatges i pelegrinatges, amb la Núria Ortín, directora del Club Més Amics. Bon dia, Núria.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Bé, de divendres, no?
De divendres. Sempre que vens
sempre,
aquí és divendres.
Sempre, escolta, és un gust, o sigui, això. Si tenim el millor espai.
Si tu ja ets sempre alegre, sí, doncs el divendres
encara més, podem, no?
Jo associo la teva cara a la felicitat de cap de setmana.
Vols dir, també
i
la meva?
Sí. Bueno, com m'agrada molt treballar, pues tampoc és això, però sí, sí.
Però sempre
felicitat de cap de setmana.
Igualment a tu, Mònica Pedrol, que ja l'heu sentit, amics oients, ella és la directora de Root Travel. Bon dia, Mònica.
Bon dia.
Com estem?
Bon dia.
Preparant nous projectes?
Preparant nous projectes. Estem molt lluny avui. Estem ja viatjant per Vietnam. Però bueno, Vietnam, ara viatgem junts, si voleu.
Sí, de Vietnam parlarem. O sigui, farem viatges lluny i a prop.
Molt a prop i molt lluny.
Doncs ens acompanya Joan Pallarès, que abans jo per error l'he acomiadat, però no l'havia d'acomiadar perquè ha estat a la tertúlia, però continua aquí amb nosaltres. Joan, bon dia.
Bon dia.
Joan Pallarès és el guia del Club Més Amics per a les excursions de dia, com la que es farà demà.
És el guia en mallúscules, eh? És el guia.
El guia, eh?
Acompanya totes les excursions que fem d'un dia amb el Club Més Amics. És un referent, la gent ja l'espera amb candeletes, vaja.
Doncs, si et sembla, Núria, comencem per l'excursió de proximitat, aquesta de demà. Ens pot explicar una mica, Joan Pallarès, com es fa aquesta excursió, que em sembla que va de dalt a baix. Primer viatge fins a dalt de tot de Catalunya, no? Fins
sí,
al nord.
Anem fins a... concretament fins a Vilabertran, allà on...
A l'Alt Empordà.
Exactament, a l'Alt Empordà, allà on celebren el festival d'en Schubert. I,
la
Schubertiada, exactament. I bé, doncs, des d'allà visitarem aquest monestir, molt interessant, és una canònica agustina, i bé, explicarem els detallets de com va sorgir allò amb una comunitat de preveres, en fi, des de tota la seva història. Quan acabem, doncs ens anirem a veure Besalú. Una mica, la idea de Besalú és una mica visitar-ho per lliure, però, evidentment, jo segueixo una ruta i qui em vulgui seguir, doncs, jo li aniré fent les explicacions fins al pont, donarem tota la volta per Besalú, els banys jueus. De totes maneres, si hi ha algú que vol fer Besalú, doncs dius, no, jo vaig tirant fotografies i m'ho vull fer, doncs, el meu aire. Sempre jo m'acostumo a donar aquestes possibilitats de que, a vegades, hi ha gent que, doncs, per això, perquè fa fotografies o perquè li interessa, o que li interessa veure una cosa molt determinada i no vol... doncs estar amb les altres, doncs ja està. I quan sortim, bueno, dinarem, i després a la tarda ens anirem a Porqueres, a Santa Maria de Porqueres, que és junt a l'estany de Banyoles, sembla que hi ha un vaixell ancorat allà damunt de l'estany, i veurem, doncs, aquesta altra església romànica. Jo el qualificatiu que li donaria de Santa Maria de Porqueres és singular. Té tota una sèrie d'elements, des de l'arc triomfal a l'absis fins a la portalada, el campanar d'espadanya, que pràcticament té tots els elements normals d'una església romànica, però tots els té singulars, diferents. Té alguna característica que normalment no es troba enlloc més.
Sí, perquè del romànic sempre tenim la sensació que queda poc conservat, i és una sensació una mica enganyosa. A Catalunya en tenim molt de romànic pur.
Tenim molt de romànic pur i també tenim molt de romànic adulterat, que a vegades hi ha unes restauracions a la... jo li dic carcassonades, perquè són una mica com la ciutat de Carcassonne, no? que ja veus que allò és cartó-pedra. Però,
d'aquí ve una mica també la sensació, perquè de vegades visites l'església romànica, està reconstruïda, sí, no té res a veure amb el romànic.
No té res a veure amb el monestir de Ripoll, per exemple, la restauració que es va fer, doncs se la van inventar, no? Pues bé, tot això és bo de dir-ho, perquè quan la gent visites una d'aquestes esglésies, li has de dir, li has d'ensenyar a distingir el que és original de el que és doncs, la lliure imaginació del restaurador.
I això sense qüestionar la bellesa del monestir de Ripoll.
Naturalment,
o altres,
naturalment.
Que són ben macos. Bé, doncs, Joan Pallaret, hem fet un tast d'aquest viatge de demà, que em sembla que és un èxit.
No, val molt la pena, sí, jo penso perquè si cadascú ja pot anar al seu aire i veure, però tenir el Joan que t'expliqui segons quines coses és un plus afegit que donem al Club Més Amics, que és, bueno, és el punt diferenciador, no? O sigui, és una persona que és un pou de sabidoria, jo sempre ho dic, no? Llavors, tenir algú al costat que et vagi explicant, perquè tu, o sigui, vas viatjant i vas mirant, no? Però que, a més, t'informin culturalment o religiosament, clar, és un plus molt... Bueno, que a més la gent l'espera, eh? Ve el Joan? Sí, sí, el Joan.
Nosaltres fem turisme religiós, vull dir, visitem esglésies, visitem monestirs, visitem coses que tenen relació amb la religió i amb l'espiritualitat, però, evidentment, jo crec que també hi ha gent, pues, que li agrada visitar una fàbrica de galetes o li agrada, pues, visitar, pues, no sé, pues, un puesto que fan anxoves o un puesto que fan botes de vi. Bé, això és un altre tipus de turisme. Nosaltres ens dediquem, ens centrem, ens especialitzem en aquest tipus de turisme.
Turisme religiós, que també és molt artístic i històricament molt, molt important al nostre país.
Turisme espiritual, jo crec que, a més, s'han fet ja tesis ja sobre turisme religiós. Avui en dia hi ha doctorats i doctors especialistes en turisme religiós. Per tant, jo crec que és un potencial que tenim al nostre país, jo crec que únic.
Doncs que vagi molt bé aquesta excursió, ens l'explicareu...
Al tornar,
i segur que els oients que no han pogut anar-hi es quedaran amb ganes d'apuntar-se a la propera.
Alguns ja m'han dit, Núria, aquesta no podem perquè és final de curs, recordem que ara estem a les portes de Sant Joan, però molts nens ja fan activitats i estàvem com molt lligats, però ja estan esperant la propera, o sigui que l'explicarem i farem una altra i després.
M'hauria encantat apuntar-me si no fos perquè tenia un altre compromís.
Veus com els estem passant? Últimament t'està passant molt.
Sí, ja veig que sí, em posareu moltes faltes.
Al final, tindràs que complir, tindràs que vindre al Vietnam.
Doncs serà això, potser és que
estic cridant.
Del 5 al 16 de novembre.
Parla'ns
d'aquest atractiu viatge.
Volia comentar que a vegades ens pregunten, no? I escolta, el Club Més Amics, bueno, tothom sap que el nostre viatge tradicional, emblemàtic, Terra Santa, Etiopia, també, Armènia, però a vegades ens pregunten, i al Vietnam, què fem al Vietnam? Què té que veure? Té que veure molt, perquè fem un itinerari cultural, però sempre, sempre amb un sentit també de donar recolzament a pobles, com és el del Vietnam, que està inclús aquests dies d'actualitat, perquè ja sabeu de que, bueno, al Vaticà estan fent ja uns contactes a alt nivell amb el govern de Vietnam, que això és molt important, perquè això vol dir que la comunitat catòlica de Vietnam, la cristiana en general, però és clar, el Vaticà es preocupa sobretot de la comunitat catòlica d'aquest país, que està creixent moltíssim, pues també tindrà un reconeixement oficial. I nosaltres, Club Més Amics, anem a Vietnam, està clar, per gaudir de la història, de la cultura, de la natura d'aquest país, però també tindrem, sempre ho tenim, contactes amb la comunitat catòlica local. I això és molt enriquidor per a ells, que els fa molta il·lusió, i també, sobretot, per als pelegrins, per als viatgers de Club Més Amics.
Per tant, vaja, que el Vietnam és un país apassionant, això ho podem
ratificar. Apassionant i magnífic.
Un país en pau, també.
Absolutament, en pau, totalment ja creixent en quant a economia. El viatge, naturalment, és un viatge molt, molt, molt confortable. O sigui, podem dir que anem a hotels de luxe. A Europa no es lo podem permetre, però al Vietnam sí. I més inclús a hotels pues, molt, molt, molt tradicionals del país, no? Com va ser l'hotel, per exemple, pues, on van viure totes les seves experiències, l'hotel Caravel, a Saigon, no? Tots els corresponsals de guerra, que com l'hotel ja és en si un monument, i sobretot, un dia podem parlar amb més calma, però avui solament indicar que fem un recorregut complet. Vietnam, tothom ja sap, és com un tub, i llavors comencem per al nord, per Hanoi, a la actualment la capital, i naturalment gaudirem de 2 dies de navegació per la Bahia de Halong, que és una de les meravelles del món, un paisatge impressionant, màgic, també amb molta visita cultural, no anem a prendre el sol, sinó a visitar coves, pobles de pescadors, i anem baixant per al centre del país, l'antiga capital imperial, Hue, Hoi An, una ciutat encantadora d'ambient colonial, sobretot portuguès i japonès, té moltíssima història a Vietnam, i després ja acabem al sud, actualment Ho Chi Minh, l'antiga Saigon, com he dit, i allí tindrem una excursió magnífica per la delta del Mekong. Visitarem els túnels, els famosos túnels, la guerra contra els americans, o sigui, història, natura, sempre amb el bon acompanyament del Club Més Amics.
Un col·laborador de Ràdio Estel, gran coneixedor del comerç i de les relacions internacionals, Alfons Calderón, ens deia fa uns mesos que el Vietnam és un país que ha sabut superar de manera exemplar les ferides d'aquella terrible guerra.
Totalment
que va acabar a principis dels 70 amb els Estats Units, i que a partir d'aquí, amb aquesta capacitat d'organització que tenen els asiàtics, no? Els
són orientals. Gent, a més, molt treballadora, molt amable, que t'ensenyen el país amb moltíssima il·lusió, i és un viatge que realment no coneixo ningú que hagi estat al Vietnam i que hagi vingut decebut. Ningú.
Doncs celebrem que parlis d'aquesta excursió del Vietnam al novembre, recordem
els
dies.
Sí, del 5 al 16 de novembre. Estan obertes les inscripcions, tenim ja algunes persones inscrites.
Doncs
serà un grup petit, que també és una de les avantatges de viatjar en Club Més Amics a aquests jocs, no? I serà una experiència magnífica.
Doncs del 5 al 16 de novembre, els qui es vulguin apuntar al Vietnam poden trucar al 93-409-2770 o bé entrar a la web www.clubmes.cat. Celebro, Mònica, que parlis del Vietnam aquesta setmana perquè precisament ha estat notícia, perquè el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Federico Lombardi, presentava dimarts el que està sent ahir i avui un encontre del grup mix de treball Vietnam-Santa Seu que preparen el restabliment de relacions. La declaració assenyala que aquesta quarta trobada entre el Vietnam i la Santa Seu es fa aquests 2 dies d'acord amb un pacte que es va signar l'any 2011 i que, bé, s'està complint, no? Avança el diàleg entre la Santa Seu i el Vietnam. De fet, la Santa Seu ha donat grans passos en països que històricament...
I tant que sí,
amb els quals històricament
sí.
No tenia relació.
La situació ara és tranquil·la, dels catòlics a Vietnam, però, bueno, que puguin participar els viatgers de Club Més Amics amb una eucaristia concelebrada vietnamita i català, pues també podrà ser una experiència maquíssima
i tant,
i la primera vegada que es farà. Sempre innovant. Aquí estem.
Sempre innovant i sempre, exacte, buscant nous ponts de diàleg entre el cristianisme i moltes cultures. Doncs Vietnam, Catalunya, avui...
Ens anem per tot el món, sí. No és igual.
Recordem que al webclubmes.cat o també trucant per telèfon es pot trobar informació sobre altres viatges, pelegrinatges, al de Terra Santa Lagos.
Terra Santa Lagos, recordar que encara tenim places, que la gent s'animi, que ja molt aviat tanquem el viatge de Terra Santa Lagos.
Moltes gràcies avui, Joan Pallarès, que serà el guia demà de l'excursió per l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Catalunya Central.
I la Garrotxa.
I la Garrotxa, això, Catalunya Central.
No, és complet impossible.
Tres, sí.
Això mateix.
Tres per uno.
Tres grans comarques importants de Catalunya. I gràcies també a Mònica Pedrol, directora de Route Travel. Per
gràcies a tu
del Vietnam.
I bon dia a tothom.
I bon dia. Gràcies, Núria Ortín. Fins
a vosaltres.
A tots tres. Adéu-siau.
Molt bon cap de setmana.
Bon cap de setmana. Adéu.
Ràdio Estel. Un tomb pel món exterior per entendre'l millor. Arsènic per compassió, un programa produït per Ràdio Principat que pretén oferir una espurna de coneixement i saber el perquè de les nostres accions. Arsènic per compassió, els diumenges a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Reflexions sobre la nova evangelització. Així es titula el simposi que el Seminari del Poble de Déu organitza al Casal Sant Martí de Campelles de l'1 al 3 de juliol. Un tema important i ben actual d'Església que suscita la recerca amb nou ardor de nous camins i nous mètodes per tal de fer arribar amb més frescor i vigoria el missatge de l'Evangeli a la gent d'avui. Per més informació, truqueu al 692 603 180 o bé escriviu-nos a csm@spdd.org. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Pilar Martínez, de Corbera de Llobregat, és la guanyadora del llibre que hem sortejat avui, Testimonis d'esperança per a la nostra vida, del pensador Joan Manuel Gutiérrez, amb pròleg de Francesc Torralba. Amb aquest apunt ens acomiadem. Gràcies, amics oients, per la vostra companyia en aquestes dues hores de primer cafè de Ràdio Estel. Des de les 8 us hem acompanyat el Toni Huguet, el David García, també el Gerard Campos, el Gerard Carrión, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ens retrobem dilluns a les 8. Bon cap de setmana!
Ràdio Estel.